Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 13 de setembre de 2012. Artur Mas va fer seu ahir el missatge de la manifestació de dimecres on centenars de milers de catalans, 1,5 milió, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana, van demanar un estat propi per a Catalunya, recordem-ho. Davant el clam massiu i inequívoc que es va sentir als carrers de Barcelona, Mas va afirmar que actuarà amb coherència i en conseqüència cap a l'estat propi. El president català va destacar també que el proper pas és aconseguir els instruments per a la sobirania econòmica apuntant cap a la hisenda pròpia i va reiterar la seva defensa del pacte fiscal. La valoració del president català va ser la declaració més important feta ahir pels dirigents polítics de Catalunya i del conjunt d'Espanya. Per exemple, Alicia Sánchez Camacho, líder del PP català, va recordar l'existència també de molts catalans que no són independentistes, mentre el govern espanyol reiterava que la seva prioritat és la lluita contra la crisi. Des del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba demanava a Mariano Rajoy que tingui en compte l'esperit de la marxa per la independència, mentre el líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, feia una crida al respecte i al diàleg des de la pluralitat. Els responsables polítics parlen i valoren, i hem de veure com un fet positiu que ho facin amb respecte cap als manifestants. Potser cal que el conjunt de la societat civil catalana, sense por i amb realisme, també afronti la realitat d'un país, Catalunya, que necessita superar els seus problemes econòmics i socials actuals, alhora que ha de buscar i pot buscar, amb la participació de tots els ciutadans, els millors camins possibles per al futur com a poble. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions a la Mercè Raga a la sotsedició, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Mercè Raga.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Més d'un 1,5 milió d'alumnes van començar ahir el curs escolar 2012-2013, un nou curs en què les aules estan més plenes a primària i hi ha uns 3.000 professors menys. No es cobreixen les jubilacions, mentre que d'alumnes n'hi ha 30.000 més que l'any passat. Avui comença el curs a secundària i batxillerat.
L'Audiència Nacional ha confirmat l'ordre de llibertat condicional pel pres d'ETA Josu Uribe Etxebarria. El tribunal ha ratificat per 4 vots a favor i un en contra la decisió del jutge de vigilància penitenciària d'excarcerar el pres a Tarra, malalt de càncer.
El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va avisar ahir que perillen les prestacions socials si l'economia no inicia la seva recuperació els propers mesos.
I en esports, Andrés Iniesta estarà entre 10 i 15 dies de baixa per una elongació a la cama dreta. Per la seva banda, Jordi Alba, amb una grip, és dubte pel Getafe-Barça d'aquest cap de setmana.
El president de la Generalitat va celebrar ahir el que ha qualificat de clam massiu i inequívoc, el que es va sentir a la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona. Artur Mas va afirmar que actuarà amb coherència i, en conseqüència, cap a l'estat propi. En una compareixença pública va dir que l'objectiu és dotar Catalunya d'estructures d'estat i va destacar que el proper pas és aconseguir els instruments per la sobirania econòmica apuntant cap a la hisenda pròpia.
Artur Mas va dir que després de 30 anys de dedicar enormes esforços i energies per construir un estat espanyol en democràcia, creient que això solucionaria els nostres problemes, Catalunya, casa nostra, ha de fer la seva transició nacional. El president, però, va avisar que a partir d'ara les coses seran complicades, per la qual cosa va demanar que poble i institucions vagin de bracet en aquest procés cap a la sobirania.
Res serà fàcil, però tot és possible. Construir les estructures d'estat no es fa de la nit al dia, i això requereix el seu ritme, la seva cadència, sense perdre els objectius, i l'objectiu és dotar Catalunya d'estructures d'estat. Encara que l'estat espanyol segurament veurà tot aquest procés doncs amb una animadversió important i amb una oposició significativa.
Mas va lligar la possibilitat de vèncer les dificultats i que Catalunya pugui sortir-se'n, el fet que hi hagi voluntat, diu, grans majories i capacitat de resistir. El president català serà avui a Madrid, on pronunciarà una conferència precisament molt a prop del Congrés dels Diputats.
I Artur Mas rebrà els representants de l'Assemblea Nacional Catalana finalment demà al migdia al Palau de la Generalitat. Els organitzadors de la Marxa per la Independència ja fa dies que demanaven poder trobar-se amb el president.
Així li van fer saber a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que els va rebre el mateix dia de la multitudinària manifestació. De Gispert ja va anunciar que Mas acceptaria rebre'ls en els pròxims dies. En un comunicat, l'Assemblea ha resaltat la maduresa dels catalans, atès que el clam per la secessió va ser nítid i no va haver cap incident ni detenció. Això és una prova clara, diu, que la societat catalana està preparada per fer el pas.
I la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, va expressar el seu respecte per tots els ciutadans que van participar en la manifestació independentista, però va afirmar alhora que Artur Mas ha de ser el president de tots els catalans, tant si estan a favor de la plena sobirania com si no.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sánchez Camacho va dir que Mas està cometent un gravíssim error perquè, segons ella, està sent només el president dels que ahir van sortir a manifestar-se, va dir. Segons la líder dels populars catalans, amb els gestos dels darrers dies, Mas està deixant de ser el president de tots els catalans i va apuntar que tots ells, que no volen la independència, que no van sortir a manifestar-se, sembla que no estiguessin en aquesta Catalunya millor. Sánchez Camacho va comentar també que el camí que ha emprès el president de la Generalitat pot afectar, diu, la convivència democràtica i cívica del país.
El Partit dels Socialistes de Catalunya reconeix la importància que va tenir la mobilització i, per tant, va dir que n'ha pres nota i que actuarà en conseqüència. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va dir que el primer que faran serà adreçar-se al govern espanyol per demanar a Mariano Rajoy una resposta inequívoca sobre el conjunt de les relacions entre Catalunya i Espanya. Navarro també es va adreçar al president Artur Mas, a qui va demanar que defineixi clarament què vol per a Catalunya. I el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no va fer cap comentari sobre la manifestació de l'11 de setembre a favor de la independència.
Ahir al matí, Mariano Rajoy va entrar ràpidament al Congrés dels Diputats sense fer declaracions i ha evitat d'aquesta manera respondre quan alguns periodistes li van demanar si creia que Espanya té un problema amb Catalunya. Qui sí que en va parlar és la vicepresidenta de l'executiu, Soraya Sáenz de Santamaría, que va demanar analitzar la marxa en fredor i diu i va insistir que en aquests moments la prioritat és sortir de la crisi.
Hay que ver las cosas con una cierta frialdad, hay que saber que en este momento de dificultades lo que hay que analizar es cuáles son las prioridades.
Per la seva banda, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, també va mostrar ahir el seu respecte pel 1,5 milió de persones que van sortir al carrer a reclamar la independència i, parafrasejant Mariano Rajoy, va dir que la manifestació no és un embolic, sinó la suma de molts descontentaments que mereixen l'atenció dels polítics i de l'administració.
Tiene que aclarar si el diálogo lo quiere para convivir o para avanzar hacia el divorcio. Eso lo tiene que aclarar. Si pide diálogo para mejorar la convivencia o quiere un diálogo como un paso más hacia un divorcio que tiene proyectado.
I la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, va dir que la manifestació d'aquest 11 de setembre a favor de la independència va ser una demostració molt clara que cal replantejar-se l'estat de les autonomies, ja que, segons les seves paraules, Catalunya i el País Basc no es troben còmodes en l'actual estat espanyol. Altres notícies de casa nostra, més d'un 1,5 milió d'alumnes han començat el curs 2012-2013. Va ser ahir quan es va iniciar aquest període en què les aules estan més plenes i hi ha uns 3.000 professors menys. No es cobreixen les jubilacions, mentre que d'alumnes n'hi ha 30.000 més que l'any passat.
Els gairebé 64.000 docents que treballen en centres públics fan una hora més de classe a partir d'avui. Algunes classes tenen una ràtio superior als 25 alumnes a primària i a 30 en el cas de secundària. Ensenyament assegura, però, que tot i que les dotacions són més justes, no renuncia a intentar millorar resultats. Per exemple, reforça el pla d'impuls a la lectura i s'instaura una hora més de matemàtiques a la setmana a segon i a quart d'ESO. A secundària, la majoria d'instituts públics, 7 de cada 10, fan el que s'anomena jornada compactada, amb classes només al matí. I a formació professional s'introdueix la formació professional dual. Aquest curs, 534 alumnes estudiaran i treballaran alhora amb un contracte remunerat en empreses.
Una altra novetat d'aquest curs és que els alumnes poden anar a l'escola amb carmanyola. Amb aquesta opció, les famílies s'estalvien pagar l'import del dinar al menjador. Tot i això, igualment cal pagar entre 2 o 3 euros per l'ús de les instal·lacions i els serveis dels monitors. I en clau de protestes, la comunitat educativa ha donat un mes de marge a la consellera Irene Rigau abans de convocar una nova vaga, alhora que alerta que l'esforç de professors i mestres està arribant al límit. Sindicats de docents, d'estudiants, famílies, d'alumnes i moviments de renovació pedagògica donen aquest termini al govern català.
Representants d'USTEC, Comissions Obreres i la UGT, de les federacions d'associacions de pares d'alumnes de primària i secundària, de l'Associació també de Joves Estudiants de Catalunya i de les organitzacions Rosa Sensat i Moviments de Renovació Pedagògica han valorat en roda de premsa que el curs s'ha iniciat amb normalitat pedagògica, amb els nens a les aules, però amb protestes als carrers dels docents i les famílies.
L'Audiència de Barcelona acull des d'ahir el judici a una banda que robava narcotraficants simulant un control policial. Segons el fiscal, el grup estava liderat per un membre del sector més radical dels boixos nois, per a qui el fiscal demana una pena de 52 anys de presó.
Entre els presumptes membres hi ha també Antonio Torn Albarracín, a qui un jutge de Vic va acusar d'estar implicat en les amenaces a l'expresident del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, i també Carlos Muñoz, condemnat al 2008 per matar ganivetades un jove a la sortida d'una discoteca del barri de Sants de Barcelona. El procés jutjarà operacions fetes l'any 2003 i que van resultar fallides perquè els processats van ser descoberts a temps.
Un home va morir ofegat ahir al migdia a la platja de la Paella de Torredembarra, al Tarragonès. Segons les primeres informacions, dos banyistes van veure el cos flotant i el van treure de l'aigua. Immediatament van avisar els serveis d'emergències, que es van traslladar a la platja per atendre l'ofegat.
Dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, van realitzar les tasques de reanimació, però la persona va morir a la mateixa platja. Es tracta, doncs, d'un home d'edat avançada, de qui encara no se sap la seva identitat. Amb aquesta ja són 24 les persones mortes aquest estiu a les platges catalanes.
En plana cultural, el fundador dels Juglars, Albert Boadella, deixa la direcció de la companyia. L'actor Ramon Fonseré serà qui prendrà el relleu al capdavant de la companyia teatral. Així ho va anunciar el mateix Boadella ahir durant la presentació de la temporada 2012-13 de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic a Madrid.
L'actor, director, escenògraf i dramaturg ha creat una trentena d'obres durant la seva activitat al capdavant dels Juglars, que ha dirigit des de la seva fundació l'any 1961. Entre altres guardons, ha rebut la Medalla d'Or de Belles Arts, el Premi de Cultura 2005 de la Comunitat de Madrid i també, encara que els va rebutjar, el Premi Nacional de Teatre del Ministeri i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
I el Mercat de Música Viva de Vic omple des d'ahir fins diumenge la capital d'Osona de música. La cantant Maite Martín serà l'encarregada d'inaugurar el festival avui mateix amb un concert al Teatre Atlàntida, on presentarà el seu nou disc. La programació la completa en gairebé 70 concerts, entre els quals destaquen els Antònia Font, Love of Lesbian, Guillemino o els bascos We Are Standard.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. L'Audiència Nacional ha confirmat l'ordre de llibertat condicional per al pres d'ETA Josu Uribe Etxebarria. El tribunal ha ratificat, per 4 vots a favor i un en contra, la decisió del jutge de vigilància penitenciària d'excarcerar el pres malalt de càncer.
El tribunal rebutja d'aquesta manera el recurs de la fiscalia, que al·legava que encara no està en risc de mort. Uribe Etxebarria podrà sortir, doncs, ara de l'Hospital de Donòstia, on està ingressat des de l'1 d'agost. De moment, però, segons han informat fonts de la defensa del pres a l'agència EFE, Uribe Etxebarria passarà a una habitació ordinària en comptes de la que tenia fins ara, amb reixes i custòdia policial. A causa del seu estat de salut, continuarà hospitalitzat com a mínim uns quants dies més. La fiscalia volia que el membre d'ETA, condemnat, entre altres coses, pel segrest del funcionari de presons, José Antonio Ortega Lara, continués a la presó, on considerava que podia rebre el tractament mèdic.
El govern espanyol diu que respecta la independència dels jutges i, en conseqüència, aquesta decisió de l'Audiència Nacional de confirmar la llibertat de Josu Uribe Etxebarria.
Fons de l'executiu de Mariano Rajoy s'han expressat així després de fer-se pública l'excarceració del reclús a Tarra. L'Associació, per exemple, de Víctimes del Terrorisme ha qualificat de burla total la decisió. La presidenta de l'entitat, Ángeles Pedraza, va dir ahir que els jutges s'han rigut de les víctimes i s'ha preguntat per què han allargat el procés si no han tingut en compte l'últim informe de la forense de l'Audiència Nacional i la Fiscalia contraris a aquesta excarceració. En canvi, l'esquerra Versale considera una molt bona notícia la llibertat, però ha acusat el Ministeri d'Interior d'actuar tard i portar el pres d'ETA a una situació extrema.
El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va avisar ahir que perillen les prestacions socials si l'economia espanyola no inicia la recuperació els propers mesos. Així es va expressar de Guindos al Congrés en resposta a una interpel·lació de l'Esquerra Plural.
L'Esquerra Plural ha fet, doncs, d'aquesta manera una crida a l'executiu perquè convoqui un referèndum perquè els ciutadans puguin prendre decisions sobre el que afecta les seves vides, tenint en compte que s'està governant de manera il·legítima, diuen, en contra del programa electoral amb el qual el Partit Popular va guanyar les eleccions. En qualsevol cas, el titular d'Economia Damià ha recordat que és la falta de creixement econòmic i de feina el que posa en risc l'estat del benestar i no les mesures del govern.
És un quart de nou, alerta màxima a les ambaixades dels Estats Units i a tot el món. És per això que Barack Obama ha decidit enviar marines a Líbia per reforçar la seguretat dels seus diplomàtics després dels últims esdeveniments.
Així és, uns 50 marines nord-americans de la base de Rota reforçaran d'aquesta manera la seguretat de les instal·lacions diplomàtiques dels Estats Units a aquest país, a Líbia, després de l'atac d'ahir en què va morir, recordem-ho, l'ambaixador nord-americà i tres funcionaris del consulat de la ciutat de Benghazi. Per la seva banda, el president nord-americà Barack Obama ha explicat en una compareixença conjunta a la Casa Blanca amb la secretària d'Estat Hillary Clinton que ha ordenat incrementar les mesures de seguretat a Líbia després dels atacs i que ha ordenat també l'estat d'alerta a totes les ambaixades dels Estats Units al món. Per la seva banda, el candidat republicà a la presidència dels Estats Units, Mitt Romney, s'ha mostrat avui indignat pels assassinats i ha qualificat de vergonyosa l'actitud de la Casa Blanca per haver demanat disculpes i haver condemnat el vídeo en què es critica l'islam.
Ahir va haver-hi eleccions a Holanda. Els primers sondejos diuen que el Partit Liberal del primer ministre és el clar guanyador.
Els holandesos van assistir ahir a les urnes en unes eleccions parlamentàries marcades per la crisi econòmica. Segons els sondejos a peu d'urna, els liberals, el BBD del primer ministre Mark Rutte, haurien guanyat els comicis aconseguint 41 escons. Els seguirien molt de prop els laboristes de Didrik Samson, amb 40 representants. Els liberals es convertirien d'aquesta manera en la primera força del Parlament holandès, format per 150 diputats. Tot i això, necessitarien formar una coalició per poder governar. La jornada electoral s'ha desenvolupat sense incidents.
I almenys 289 persones van morir ahir a Karachi, al Pakistan, en un dels dos incendis que es van declarar. En aquest cas, en una fàbrica tèxtil, hi va haver també desenes de ferits. Un altre foc en una fàbrica de sabates a Lahore, també al Pakistan, va provocar la mort d'una vintena de persones.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, Andrés Iniesta estarà entre 10 i 15 dies de baixa per una elongació a la cama dreta i per la seva banda Jordi Alba té un procés gripal.
El recent millor jugador de la UEFA, estem parlant d'Andrés Iniesta, ha arribat lesionat de l'estada amb la selecció espanyola. El de Fuentalbilla té una elongació a l'adductor de la cama dreta. Amb el xec, per tant, es perdrà com a mínim dos partits de Lliga i el debut a la Lliga de Campions dimecres que ve contra l'Espartak de Moscou. Per la seva banda, Jordi Alba té la grip i és dubte pel partit d'aquest cap de setmana contra el Getafe. L'espanyol, per cert, juga diumenge contra l'Atlètic.
El Nàstic es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya per segon cop en superar el Manlleu a la final per 1-0.
L'equip tarragoní ha derrotat el Manlleu per 1-0 en un partit molt igualat, decidit en el tram final per un gol d'Eugeni Valderrama.
El valencià Juan Carlos Ferrero va anunciar ahir la seva retirada del tennis professional.
Sí, ho va fer després de la presentació del València Open 500, que aquest torneig serà l'últim de la seva carrera, va dir Ferrero, i ja que ha decidit que després de la seva participació es retirarà de la competició professional.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha estat nomenat membre del Sínode dels Bisbes, que es farà a l'octubre a Roma. El papa Benet XVI ha confiat en el cardenal Martínez Sistac la seva participació com a membre en aquesta 13a Assemblea General Ordinària del Sínode. La reunió mundial de bisbes en el Sínode a Roma se celebrarà del 7 al 28 d'octubre, concretament amb el lema La nova evangelització per la transmissió de la fe cristiana. En aquesta reunió dels bisbes es tractaran temes com ara la situació del cristianisme en l'actual context mundial, marcat en molts països per la secularització i la indiferència religiosa.
D'altra banda, el papa viatjarà al Líban demà i fins al diumenge en el que serà el seu 24è viatge apostòlic fora d'Itàlia. Així, d'aquesta manera, Benet XVI tornarà a Orient Pròxim després de la seva visita a Terra Santa al maig del 2009, regió que viu un moment de forta incertesa per la situació síria. Durant el viatge, el pontífex pronunciarà 6 discursos, la majoria d'ells en francès, com ha anunciat recentment el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi. En tot cas, més de 2 milions de catòlics, el 53% de la població, rebran demà mateix a Benet XVI.
Passen 4 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Mas recull el testimoni de la marxa de la Diada. El periòdic obre amb la frase de Mas, tot és possible, pronunciada ahir també a la compareixença de valoració de la manifestació. Una altra frase d'Artur Mas és el titular del Punt Avui. És aquesta, res no serà fàcil, però tot és possible. El diari Ara obre amb la presentació d'un dossier sobre el futur de Catalunya amb aquest títol, Convèncer el món, segon acte. I el diari El País titula Artur Mas es posa al capdavant de la reivindicació independentista.
Altres diaris, l'ABC, els catalans tindrien fora d'Espanya la renda de Xipre. La Razón, per exemple, diu els càlculs d'Artur Mas, el cost de la deu a Espanya seria de 40.000 milions, notícia que reflecteix dades, segons ell, de la Fundació Catdem. I, per exemple, el Mundo, Mas, Artur Mas, promet a Catalunya estructures d'estat.
Fet aquest resum de seguida als serveis, després entrevistarem el president de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Sansalvador. El Banc dels Aliments d'Espanya ha estat reconeguda amb el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem d'aturades, en principi habituals, però déu-n'hi-do, tenim força carregada aquesta xarxa viària propera a Barcelona. És el cas de l'autopista del Garraf, encara lenta, amb aturades entre Viladecans i Sant Boi. També l'autovia A2 baixa molt plena entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant el cinturó del litoral amb aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Una altra via força carregada és la B30, amb alguns trams aturades, sobretot a Sant Cugat i a Cerdanyola en sentit nord, en sentit Girona. Acabem repassant, per exemple, la C58, és una altra via amb molt trànsit. Hi ha aturades aquí a Sabadell, a Badia, això baixant cap a Barcelona, entre Torre Baró i Ripollet, sortint de la ciutat comtal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Després d'una jornada d'ahir marcada per les tempestes que afectaren el Pirineu i també a l'extrem nord-est, avui la jornada es presenta molt més tranquil·la, amb només alguns intervals de núvols baixos que afectaran el litoral central al llarg de tot el dia i alguns núvols a sotavent dels Pirineus que aniran circulant al llarg de tota la jornada, que podran deixar el cel estones mig o molt ennuvolat, especialment al nord de la depressió central i al prepirineu. També esperem una jornada de cel cobert al vessant nord del Pirineu amb precipitacions intermitents, inicialment amb una cota de neu que estarà situada en torn d'uns 2.400 metres, però que al llarg del matí, sobretot de la tarda, anirà pujant fins a desaparèixer la neu. Tot i això, es mantindrà alguna precipitació feble. Les temperatures avui seran més baixes. Les mínimes, de fet, ja han baixat entre 2 i 5 graus i esperem que les màximes també facin el mateix. El vent serà destacable. De cara a demà, esperem una jornada molt tranquil·la, domini del sol arreu, amb només alguns intervals de núvols alts i mitjans, especialment durant la primera meitat de la jornada, i algun núvol que podria aparèixer a punts del litoral central, al nord del litoral central, però en principi poc important. Les temperatures demà, les mínimes, baixaran encara més, tot i que les màximes començaran a recuperar-se. I de moment ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on torrem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, 19 i Constitució 194. Bracafè. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La Federació Espanyola de Bancs d'Aliments ha estat la guanyadora entre les candidatures que optaven al Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. Per tant, el Banc dels Aliments d'Espanya obté un prestigiós guardó que dona, sens dubte, projecció i valoració social positiva al que és la seva tasca. La distinció del Príncep d'Astúries reconeix l'esforç internacional solidari d'aquesta federació de bancs, estesa per tot Espanya. El Banc dels Aliments de Barcelona, nascut l'any 1987 i que aquest any precisament compleix el 25è aniversari, va ser el primer dels que es van fundar. Ens acompanya Antoni Sansalvador, president de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. Senyor Sansalvador, molt bon dia i felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver-nos atès en directe l'endemà de la concessió del Príncep d'Astúries.
Sí, sí, de fet, va ser una sorpresa ahir perquè esclar, no ho sabíem. Fins ahir que es va publicar el resultat de la concessió, doncs, home, sempre tens esperances de que ets candidat i pot, però esclar, concorreixen tantes entitats i moltes estrangeres i de molt prestigi també, que bé, sempre és una incògnita fins al final, no?
Quina impressió té vostè i tenen els màxims responsables de la Federació dels Bancs d'Aliments Espanyola?
Bueno, la federació, de fet, és l'agrupació de tots els bancs d'Espanya. O sigui, a Espanya hi ha un banc per cada província i la federació el que fa és coordinar, per exemple, accions com aquestes o altres accions com la de demanar a vegades alguns ajuts a nivell de tot l'Estat, etcètera, no? Però, esclar, tots els bancs ens hi sentim bueno, representats i com una mica de part d'aquesta distinció. Home, ha sigut també una sorpresa, però també una bona empenta pels ànims en aquests moments. No? Són moments molt difícils, on cada vegada doncs, hi ha més persones que necessiten ajuda, bueno, ajuda de molta gent, i en el nostre cas pues, ajuda als bancs d'aliments. Uh-huh. I, per tant, això també per nosaltres ha representat, a part d'aquest reconeixement, un senyalant-se com a referent en aquest tema, el qual fa que llavors les empreses, les entitats, les institucions que ens ajuden pensin també doncs, que el Banc dels Aliments és una entitat en la qual s'hi pot confiar.
Precisament els bancs dels aliments tenen com a objectiu la recuperació dels excedents alimentaris i evitar així el malbaratament d'aquest menjar que pot ser tan útil per a gent que li manca precisament allò més necessari, el menjar. A Barcelona va néixer el 1987 el primer banc d'aliments a l'Estat i la iniciativa es va anar estenent per tot arreu i ara hi ha més de mig centenar de bancs d'aliments.
Sí.
Així segueixen treballant, no, senyor Sansalvador? És a dir, recollint sí, aliments i distribuint-los a través d'entitats sí, i grups sí, col·laboradors.
Hi ha aquestes dues fonts. Una és, com vostè molt bé ha dit, els aliments que són excedents de la indústria agroalimentària per diversos motius, perquè doncs han produït una mica més del que han lograt vendre o perquè tenen un defecte a les etiquetes o perquè no els queda massa plaç per les seves dates de caducitat, i aquesta és una de les fonts molt importants. Una altra, que per això també el premi aquest és important, és una ajuda que fa la Unió Europea també comprant els excedents de les empreses a nivell europeu. I després hi ha una altra font que cada vegada té més importància, que és la dels particulars i empreses que quan fem un recapte o en ocasions determinades o espontàniament doncs, porten aliments al banc per ser distribuïts. I mira, l'agrupació de tot això doncs, va fer que en el cas nostre l'any passat, quan acabava el 2011, haguéssim pogut distribuir 11 milions de quilos sempre a través d'entitats benèfiques i que a Espanya doncs, se n'haguessin distribuït 100 milions, passava una mica de 100 milions de quilos entre tots els bancs aquest, de la Confederació de Bancs a nivell espanyol.
El premi...
És una ajuda important, perdó, sí. però bé, tal com està creixent la necessitat i la demanda de persones, doncs mai n'hi ha prou.
El Banc d'Aliments té diferents magatzems. A Barcelona és a la Zona Franca, al carrer Motors. Des d'allà es distribueixen a les entitats, no directament als necessitats, sinó a moltes entitats que col·laboren i que fan efectiu el lliurament d'aquesta alimentació, d'aquest menjar a les persones necessitades. L'import íntegre del Premi Príncep d'Astúries, 50.000 euros, es destinarà a la compra de queviures. Per tant, també una ajuda important, aquest premi, oi?
Sí. És una ajuda important, perquè al final nosaltres els premis han anat molt bé, però el que necessitem és aliments i diners per poder-ne comprar més. El Banc dels Aliments té l'avantatge que, com que compra, quan compra quantitats relativament importants, també els preus que obté, perquè també les empreses amb això doncs, fan bones rebaixes, doncs és important la quantitat de quilos que podem comprar amb aquests diners. Sí.
Hem conegut avui la valoració del Premi Príncep d'Astúries al Banc d'Aliments en la seva Federació Espanyola. Parlant amb el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Santsalvador, gràcies per haver-nos atès. Felicitats pel Premi Príncep d'Astúries i també pel 25è aniversari de la Fundació a Barcelona.
Gràcies, moltes gràcies a tots vosaltres i gràcies per l'apoi que sempre, el recolzament que sempre ens doneu.
Recordem que el 16 d'octubre és el Dia Mundial de l'Alimentació i que el Premi Príncep d'Astúries, si no recordo malament, el recolliran vostès l'últim divendres d'octubre, no? Que és quan es fa la gala a Oviedo.
És quan es fa aquesta gala així d'Astúries, precisament.
Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.
Última hora informativa amb la Mercè Raga i després la tertúlia.
Bon dia de nou. Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha confirmat l'ordre de llibertat condicional pel pres d'ETA Josu Uribe Etxebarria. El tribunal ha ratificat per aquesta manera 4 vots a favor i un en contra la decisió del jutge de vigilància penitenciària d'escarcerar el pres a Tarra malalt de càncer. Per cert, el pres d'ETA ja ha agraït el suport que ha rebut poques hores després de la seva posada en llibertat. D'altra banda, més notícies. Del ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha advertit que perillen les prestacions socials si l'economia espanyola no inicia la recuperació els pròxims mesos. I en esports us destaquem aquesta hora que Andrés Iniesta estarà entre 10 i 15 dies de baixa per una elongació a la cama dreta. Per la seva banda, Jordi Alba, amb una grip, és dubte pel partit del Getafe-Barça d'aquest cap de setmana. Nosaltres ho deixem aquí. Més informació a les 9 en punt.
Després de tant sol i tant aire lliure, tinc la pell molt seca.
Doncs no et pots perdre la setmana fantàstica al Corte Inglés, perquè fins al 23 de setembre tens un 15% de descompte en hidratació facial, en perfumeria selectiva i per a farmàcia.
Un 15% de descompte en hidratació facial, just el que necessites.
Oi que és fantàstic?
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts de 8:45. Abans de començar la tertúlia d'actualitat, us expliquem novament que Ràdio Estel regala aquesta setmana 10 entrades dobles per a l'espectacle Memòries d'un cavallo andaluz al Teatre Romea de Barcelona. Els interessats, l'únic que heu de fer és entrar al web radioestel.cat, www.radioestel.cat, i omplir les vostres dades, com sempre, per entrar en els sorteig d'aquestes 10 entrades dobles que farem demà en directe dins aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel. Recordem, sortegem 10 entrades dobles amb un pagament de 5 euros en concepte de despeses d'expedició per a l'espectacle del Teatre Romea de Barcelona aquest dissabte a les 9 del vespre. És l'espectacle Memòries d'un cavallo andaluz. Animeu-vos a entrar en el web www.radioestel.cat. Avui participen en la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com estem?
Alegres i animats.
Alegres i esperançats.
Amb feina des de començament de curs.
Sí. Bueno. Molt bé, doncs ja ens explicarà. Molt bé, perquè classes ara no en té, oi, senyor Oliveres?
A partir de la setmana que ve.
A partir de la setmana que ve, molt bé. També tenim Josep Maria Noguer, economista. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Molt bé. Molt bé, molt bé. El que passa que ara ja hem d'agafar el ritme de curs i ja veiem ben clar que això de les vacances s'ha acabat totalment, sí. I hem de començar amb empenta, doncs, el repte que suposa cada curs.
I les escoles ho marquen una mica. Ahir començaven a primària, avui a secundària i batxillerat.
Marca més l'inici de l'escola del setembre, jo diria que el principi de l'any, no? Gener.
De l'1 de gener, no? sí, certament. I també saludem avui Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, comencem parlant del ressò encara de la manifestació de l'11 de setembre, de la marxa independentista convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, i ahir, en una declaració institucional, el president Artur Mas celebrava el que va qualificar de clam massiu i inequívoc de la manifestació a Barcelona i va afirmar que actuarà amb coherència i en conseqüència cap a l'estat propi. Per tant, assumeix, com també interpreten avui alguns diaris, per exemple, El País, que fa seva aquesta reivindicació independentista. Hi ha un canvi important, creuen vostès, en tot això? La declaració de Mas va ser una de les moltes valoracions que hi va haver ahir. També va haver-hi valoracions de contraris a la independència de Catalunya, que segur que també, doncs, naturalment, fan sentir la seva veu en aquesta pluralitat i democràcia que tenim. Qui vol començar a dir la seva? Senyor Noguer, per exemple.
No, tant se val. Això el que sí que... Bé, primer m'han posat de manifest l'èxit, no?, d'aquesta manifestació de l'11 de setembre. Èxit per el caràcter festiu, sense incidents, sense vandalisme, sense violència, i amb una participació tan numerosa i tan il·lusionada, no? Per tant, això és molt positiu, i això ha tingut un ressò a tot arreu, no? Ahir un amic de Bogotà em va escriure un correu, no?, que jo no havia fet referència, i ell envia, no?, vull dir que va tenir això un ressò mundial, no?, ha sortit a les notícies, i per tant això és una part, jo considero, molt positiva, i sens dubte que això obliga a tenir-ho molt en compte. Esclar, aquesta reacció del president Mas és la que toca, no? Per tant, s'ha de tenir molt present aquest anhel, aquesta voluntat del poble, no?, que ha manifestat aquest desig. A partir d'ara caldrà avançar, però també, doncs, amb el seny que ens caracteritza, no? Jo penso que caracteritza el poble català, i que, per tant, quan parla el president Mas de construcció gradual de l'estat propi, jo penso que ha de ser així. Potser algunes persones se sentiran decebudes per això, no? Perquè sembla que és un pim-pam i que...
Molts deien independència ja, ara mateix, no?
Però això, jo penso que això no és viable. Però bé, això, les coses, no?, en aquest món, de vegades ens deixem portar pel cor, i però vaja, pugui ser, hem d'aconseguir que raó i cor vagin junts i que, per tant, s'aconsegueixi aquesta construcció gradual. També veurem si amb aquesta... hi ha un perill en aquesta acció que diem construcció gradual, que és que quan hàgim aconseguit els primers graons, la gent ja se senti satisfeta i, per tant, baixi, diguem-ne, aquestes aspiracions secessionistes o independentistes. Això també pot passar, perquè tots sabem que l'independentisme no ha estat majoritari en el poble català. Si hi hagués hagut un referèndum fa un, no sé, jo diria un any, fins i tot, o dos anys, no hi havia aquest... El que passa que tot un seguit
d'esdeveniments... Sí que es diu que estava creixent, no?
Sí, però hi ha tot un seguit d'esdeveniments que han causat un descontent tan gran que hagi estat aquest revulsiu, no?, que la gent hagi manifestat. Però d'aquí a voler una plena secessió, una plena divisió, veurem, no? Jo penso que això... es anirà veient, no? Però sí que està claríssim que hi ha d'haver un canvi radical dins l'estat espanyol, hi ha d'haver un respecte pel poble català que actualment no hi és. Hi ha una situació cada vegada més desagradable dels comentaris de la resta de l'estat espanyol.
Més opinions, senyor Arcadi Oliveres. D'això o d'altres temes vinculats a la marxa?
No, m'agradaria dues notes al marge. Primera, avui surt la figura de l'Artur Mas i les seves declaracions. Estic d'acord amb el procés que vol iniciar. Però hi ha una cosa que sempre em fa por. Aquesta manifestació ha estat 100% promoguda per la societat civil al marge dels partits polítics. I que ara els partits polítics en vulguin recollir els beneficis, començant pel propi president, que ni tan sols va anar a la manifestació, em sembla totalment inacceptable. I ho vaig dir-ho. És inacceptable la seva postura política. És voler manipular una manifestació que ha sortit de la societat civil. I ara ell em vol treure el rèdit. Estic d'acord amb els seus propòsits, però no amb la seva manera d'actuar. Aquesta és la primera cosa que vull dir.
Precisament avui reclamaven en el principi del programa aquest protagonisme de la societat civil que sembla que va menys, no?, després de la...
Sí, sí.
Perquè els polítics tenen el control
dels canals. Aquesta és la llasta, ja es malfia d'això. I la segona qüestió, que seria un tema més de debat i més a llarg termini, és en quina mesura l'èxit d'aquesta manifestació es devia a la voluntat independentista de la gent o a la voluntat indignada de la gent. Perquè tinc l'impressió que aquí hi havia... Allò que
hi havia una mica de tot.
Bastant emprenyat, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, hauríem de distingir entre una cosa. Són les dues puntualitzacions que volia fer.
No, i després em pot dir més, si vols, Germà Lluís Serra.
Justament tenia apuntada la primera característica dels fets de la manifestació, que la societat està per davant dels polítics. Això està clar. Ara bé, el que és lògic, que els polítics escoltin què diu la societat i aleshores puguin refer les seves polítiques. I amb això tampoc ho veuria tan malament, perquè també hem de veure reaccions de polítics que s'estan desmarcant també de la mateixa societat, perquè encara no han agafat el fil, i polítics d'aquí a Catalunya estem parlant, també. Per tant, amb aquest aspecte jo considero positiu. I segon, jo vaig estar immers en la manifestació, primer des d'una balconada privilegiada que dona a la plaça Urquinaona, i que després es veu d'allà mateix, veia tot el Pau Claris, i abans de la manifestació, molta estona abans, ja estava tot ple. És a dir, tot ple, absolutament. No? Però hi ha una cosa que aquesta manifestació respecte de moltes altres és veure i escoltar, no? La vista i l'oïda. Què veu? Doncs, què es veu? Senyeres de Catalunya, amb estelades, però tot només pràcticament això, al marge de pancartes, i el lema de manifestació, però no hi havia d'altres colors, ni...
Algunes sí, però poques.
No, però ni vermelles, no, però...
Alguna icurrinya, alguna bandera n'hi havia, d'altres, sí.
Sí, però icurrinya és una cosa anecdòtica.
Sí, sí,
però no
predomini de la bandera catalana, sí. O l'estelada.
Gairebé absolut, sí, catalana, estelada, etc. I la segona qüestió és escoltar. És a dir, el que s'escoltava fonamentalment era propositiu. Així que, encara que hi hagués el tema de la indignació, que hi pot haver com una de les motivacions a fons, allà no va sortir la indignació, va sortir la il·lusió. I això, per mi, és el caràcter, que jo estic d'acord amb això que deies, de festiu, etc. I també, què es veia? Es veien famílies senceres.
Sí,
això
sí.
També és interessant.
Pares
i es
veia fills.
Molt joves, però molt joves es veien, molt joves. Aleshores, no és una qüestió, i en un sentit molt constructiu, No. Penso que això també és molt important de veure. I segona qüestió, és interessant sempre quan succeeix una cosa d'aquestes, són les reaccions. Les reaccions, moltes d'elles, a Catalunya algunes problemàtiques, i fora d'elles han estat penoses moltes d'elles aquí mateix, no? Perquè els polítics per ara no diuen res. Que TV1, la primera notícia d'això, sortís al minut 20 del Telenotícies Vespre.
Els informatius, per cert, han demanat disculpes per aquests fets.
Disculpes, però és que això ho estan fent sempre, vull dir, no és una qüestió que ha estat tan grossa, però qui ha reaccionat? L'única que ha reaccionat del govern és la vicepresidenta per dir una frase pràcticament de manual, que això ja podia haver dit 15 dies abans. És a dir, no hi ha un enfrontament. El que ha dit, potser, el que sí que ha tingut una intervenció oposada, és que ha tingut una intervenció i s'ha d'escoltar. És molta gent que ha sortit al carrer, potser estan dient alguna cosa que hauríem d'escoltar, no? Sí. I també trobo bastant depriment que quan la societat va donar al Parlament de Catalunya les seves conclusions, per dir-ho així, al Parlament de Catalunya, doncs hi faltaven dos partits.
Sí, el PP i Ciutadans.
Sí, que el PP i Ciutadans no vagin a manifestació, ho respecto, però crec que és una manca de responsabilitat parlamentària no estar escoltant el que la societat et diu.
Sí. Ja, fixa't que et dic dues coses. Que no hi vagi el PP Ciutadans a manifestar-se és opció. Però no és una opció democràtica absentar-se del Parlament, que era per escoltar. Tu pots estar després d'acord amb el que et diran o no, però el parlamentari el que ha de fer és escoltar la societat. La societat havia parlat i ells, mentre estaven per altres bandes.
Sí. No, senyor Noguer. Esclar, aquí els polítics, molts polítics, o partits polítics, prèviament a la manifestació no es van voler mullar. Primer, perquè també se'ls va escapar una mica, perquè es van trobar que ja els havien organitzat i no els havien ni consultat, no? Vull dir, se'ls va deixar al marge, perquè això era la societat civil que realment tenia aquesta inquietud.
Sí, fins i tot no? Hi havia hagut insinuacions tant, polítiques de canviar el lema i van dir que no, tant, el lema
sí,
és aquest.
Per tant, això la societat civil va ser qui ho va organitzar i, per tant, els partits aquí van quedar una mica al marge. El que passa que, bé, podien estar al marge abans, però no després. I ara, evidentment, si el que passa són unes eleccions anticipades a Catalunya, que pot passar, aleshores necessàriament tots els partits polítics s'hauran de definir en aquesta qüestió de la independència, en aquesta qüestió de la construcció doncs, de la Catalunya sobirana i estat propi, si és on s'ha d'arribar. No? Per tant, necessàriament estaran molt centrades aquestes eleccions en aquesta qüestió i els partits hauran de definir-se, haurà de sortir en els programes d'una manera clara quin és el camí i on es vol arribar.
I els ciutadans votaran. Aquí hi ha una qüestió, els organitzadors han insistit molt en la idea que volen convèncer també els no independentistes. Clar, la democràcia no necessàriament és que uns convencin els altres, de vegades des de la diversitat també es construeix. I quin paper creuen vostès que poden jugar els que no estaven d'acord amb el lema i amb la manifestació i no van anar-hi, que són molts catalans també, no sabem si minoritaris en realitat o no, però són molts catalans. I evidentment els que van sortir al carrer, que com vostès diuen i tothom reconeix, van ser un clam a favor de la independència, una manifestació massiva. Com es pot articular tot això?
Al respecte, volia una...
Sense conflicte, això, perdó.
Recuperant, d'acord, el que deia Josep Maria. Jo aquí crec que hem de prendre una lliçó, que va passar desapercebuda, ara ho veiem a distància, aquella massiva manifestació del 10 de juliol del 2010. No va passar desapercebuda, va ser absolutament present, però les conseqüències, zero, de zero, de zero. Aquesta és la lliçó que hem de prendre, no abandonar aquestes conseqüències en aquesta segona oportunitat. I en quant a l'altre, jo tinc l'impressió que aquí el que cal, i aquest és un tema amb el que ja altres companys hem vingut treballant des de fa temps, cal explicar-se millor. Jo tinc la impressió que la gent no està radicalment, inclús aquells que dins de Catalunya, ara ja no parlo del senyor doncs, fanàtic del PP en un lloc qualsevol, però aquí dins de Catalunya la gent que viu al país coneix perfectament la situació. I tinc la impressió que a vegades el que cal és capacitat de diàleg. I tants fòrums de diàleg com poguéssim fer sobre què representa aquesta independència, quin significat econòmic, polític, social, cultural té, ens enriquiria tots. Evidentment, no es tracta de...
I també valorar les alternatives de continuar formant part d'Espanya.
Sí, per descomptat, esclar.
Evidentment, per això dic que hi hagi una forma de diàleg. Penso que amb això ens en sortirem.
És el que jo deia abans...
El no tenir por, ni des d'Espanya ni des de Catalunya. Si perdoni.
Jo parlava del cor i la raó, no? El cor ara ens ha impulsat d'aquesta manera, ara hem de posar la raó per analitzar bé aquesta qüestió i donar bona informació, no? Que realment tots sapiguem què suposa això, no? I fins i tot si convé, des de les diverses perspectives davant d'Europa, en les qüestions econòmiques, en les qüestions fiscals, en les qüestions judicials, en les qüestions d'organització, veure si el que realment convé més amb una bona fonamentació.
Però hi havia una mica més de raó, també, no tant cor. Hi havia molta raó amb això. Aleshores, a la manifestació del 10 de juliol, jo penso que, malgrat no va tenir repercussió, també s'ha de vincular amb el tema de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. Aleshores, tot això per mi ha estat una nova incomprensió que ha llançat amb molta més força aquesta manifestació d'abans d'ahir. És a dir, com si allò es hagués escoltat, es hagués atès, es hagués vist què es podia fer, i el Tribunal Constitucional, que ja estarà un tribunal totalment desprestigiat, faltaven jutges, etc. És a dir, que en aquell moment doncs, no es va voler escoltar, no es va voler, i aleshores... Què va estar passant? Es radicalitza tot molt més. I quan tu deies que no s'ha de convèncer, jo penso que sí.
Deia que no necessàriament és l'única opció. Dic.
No, clar, les opcions són convèncer.
Tothom, legítimament, tothom té dret a intentar convèncer els altres.
Intentar convèncer vol dir que argumentes, que dones una raó.
Efectivament, sí, sí.
Això
sí.
Es convèncer, una altra cosa és vèncer i una altra cosa és manipular.
Efectivament,
per exemple,
sí.
Manipular es pot manipular en la por. però on serà Europa, no sé què, què passarà, etc. Vèncer és que no faci ni cas, per exemple, vèncer és que quan arribi final de mes des d'Espanya no passin els diners perquè no puguin pagar els funcionaris d'aquí, i clar, això és vèncer. Però convèncer seria entrar en un nivell de diàleg i no veig massa disposició, perquè qui ha reaccionat fonamentalment des de Madrid, per exemple, els diaris. El govern no ha fet una al·lusió clara, un respecte al que està passant, no hi ha hagut una tònica d'aquestes, sinó que estan els diaris, que moltes vegades són els que porten la política a Madrid.
Ho faran. El que passa que, esclar, aquí hi ha un problema greu, entenc jo, del PP, i és que el PP a Catalunya sempre té molt poc a recollir, i en canvi té majories molt més importants a altres zones de l'Estat que no veuen massa bé una bona atenció cap a Catalunya. Per tant, des del partit, des del govern majoritari PP, tenen una posició complicada, perquè, és clar, per molt que vegin que convé aquest diàleg amb Catalunya, perquè si no això doncs pot agafar uns camins que no són els que per on ha d'anar, no? Però per altra banda, mostrar una mena d'excessiva tolerància cap a Catalunya els perjudica en la resta de l'Estat. Per tant, convindria molt una pedagogia ben feta d'això, per trencar aquesta animadversió. O sigui, que el fet d'obrir-se cap a Catalunya no ha de tenir aquesta connotació negativa a l'Estat, perquè s'han de posar les coses en el lloc on estan i que pugui arribar a ser comprensible aquesta situació, que és ben just i raonable.
Però sense voler fer comparacions equivocades, però jo tinc l'impressió que, a més d'aquests elements que estan sortint, n'hi ha un que aquesta vegada ha aparegut amb força i que pot ser interessant, que és la posició de l'opinió pública internacional. Els diaris d'arreu d'Europa han començat a dir coses. I jo penso que aquest problema, com tants altres problemes, necessita també d'una visió més àmplia, des d'Europa, des dels Estats Units o des d'Austràlia. Tant se me'n fa. I en aquest sentit penso que es poden produir coses positives. Repeteixo, sense fer paral·lelismes equivocats, però el dia que el diàleg amb ETA va tirar endavant i es va establir el desarmament,
la decisió de no violència,
va ser després que un comitè internacional intervingués en aquest procés de negociacions. I tinc l'impressió que en aquests problemes aquella visió de fora, per allò que els arbres no deixen veure el bosc, de vegades és convenient. I aquest element, tinc l'impressió que ara comença a sortir, perquè els diaris d'ahir no deien només el que deia la Razón o el que deia l'ABC, deien el que deia Le Monde, el que deia el Financial Times, el que deien una sèrie d'institucions. I des d'aquest punt de vista penso que aquest és un element, si no nou, almenys interessant.
Però, a més, caldria afegir també la reacció de Brussel·les, que ara, per intervenció d'Espanya, intenten que pràcticament no comentin res. Però el que va dir Barroso, que era possible, etc. És a dir, hi ha hagut diverses intervencions a Brussel·les que anaven, com a mínim, parlant ja de la possibilitat de la independència a Catalunya. Però hi ha una cosa que jo no sé si és tan fàcil. El tema que aquí ha sortit molt freqüentment a Catalunya, que és el tema de la pedagogia. Això que estaves parlant de pedagogia, no sé si la pedagogia es pot fer. És a dir, quan tu vols fer un afany pedagògic, aquí arriba els teus arguments pedagògics. Quan cada dia t'estan bombardejant des del Mundo, la Razón, l'ABC, etc., t'estan bombardejant tot en una línia, i la mateixa televisió espanyola. És a dir, clar, és molt difícil tot això, fer pedagogia en aquest context. Aleshores pots raonar per fer algunes coses, però no és gens fàcil.
Si el govern ho desitgés, hi pot haver canvis significatius. Perquè tots sabem, malauradament, com funciona bona part de la premsa, la ràdio i la televisió, que depenen molt, econòmicament, del govern. Per tant, les coses... A veure, sí que hi ha una independència, però no és absoluta. Per tant, aquests rumbs, jo diria que poden tenir canvis. Aquestes trajectòries poden tenir viratges.
Bé, senyors, parlem d'altres temes en la tertúlia que, amics oients, compartim amb l'economista Josep Maria Noguer, amb el president de Justícia i Pau a Barcelona, Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, i també amb el professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra. Volia, si els sembla bé, parlar també de l'inici del curs escolar en un panorama educatiu complex en aquesta crisi que vivim. Ahir començava el curs a primària, avui a secundària, uns 3.000 professors menys i uns 30.000 alumnes més. Situació que això augmenta la ràtio d'alumnes per aula i també dibuixa un panorama de possibles protestes els propers mesos. Què en pensen del panorama de l'educació?
L'educació, l'aparenta pobra, o una de les aparentes pobres, des del que...
I és fonamental, en l'estat del benestar.
És bàsic, i aquí això, per una banda, jo diria, forma part del desmantellament de l'estat del benestar, que també el veiem amb la sanitat, que el veiem amb les pensions, amb les assegurances d'atur. Però després d'una miopia absoluta, per saber què és el futur de la societat. Jo penso que hi ha dos elements que no es tracten, un que és aquest de l'educació i l'altre molt vinculat a ell, que és el de la investigació científica. Són dos elements completament abandonats per un govern miop que no té la més mínima perspicàcia de què pot passar en el futur. I això ara, d'avui a demà, pot ser que no es noti, encara que es notarà amb aquestes vagues i protestes que els mestres i els estudiants en tot el arreu del món faran. Però a la llarga, això desmantella el país, igual que es desmantella la sanitat, i d'aquí 30 anys podrem pensar quin balanç nefast ens ha donat el govern del PP.
El govern del PP en el conjunt d'Espanya, però també tenim aquí a Catalunya competències en educació.
Perquè des d'allà surten limitacions pressupostàries i el govern d'aquí tampoc s'ha preocupat massa a buscar altres recursos per assistir-ho.
La regeneració, regeneració després de la crisi ha de venir per l'educació. Si no aconseguim treballar a partir de l'educació, difícilment aconseguirem aquesta regeneració, perquè sortir de la crisi no és tornar a tenir els recursos que teníem abans. És tot un canvi estructural, és tot un canvi de mentalitat, tot un canvi d'ànim en el consum i de visió de la vida i del materialisme, no? Això ha de venir per la via de l'educació, si falla l'educació malament. Ara, jo el fet de que hagin d'augmentar les ràtios, no? I que per tant vol dir que en una classe de batxillerat hagin de ser 30, escolteu, a mi això tampoc m'assembla una cosa tan horrorosament nefasta. Tantes vegades hem recordat que nosaltres érem 40 a les classes i no passava res. Per tant, si ara estem en una situació dramàtica de crisi, potser és el moment de fer replantejaments de per què és un problema tan greu que hi hagi 30 alumnes a la classe. Podem de canviar altres coses, no tant el número d'alumnes, sinó potser altres coses de valorar, doncs no ho sé, l'ordre, la disciplina, l'esforç.
Potser una reorganització també dels centres, amb els directors, amb el paper, redefinint els papers dels directors. No sé, jo vaig posant també exemples. Lluís Serra, està d'acord amb això de que una mica més d'alumnes no és tan greu?
Bé, aquí jo quan ho van regular per una llei orgànica el nombre d'alumnes em va semblar una tonteria, perquè el nombre d'alumnes s'ha d'adequar a moltes realitats i a moltes variants. Aleshores, que per exemple augmentessin una mica més o menys. Una altra cosa és diferent que quin tipus d'alumne venen a les aules, que això sí que pot generar molt més problema. Per exemple, si ve a mig curs o tal un alumne que parla una llengua asiàtica, per exemple, doncs resulta molt més difícil integrar-ho i requereix molt més esforç. A vegades no és tant el nombre d'alumnes, sinó en quina situació venen els alumnes que venen a les classes, no? Però aquí hi ha una barreja també de temes laborals i educatius, per exemple, el tema laboral educatiu, el tema, per exemple, que l'ESO, tants instituts, etcètera, hagin fet un 70%, em sembla, hagin fet jornada única, això és un plantejament laboral pels professors, és un plantejament educatiu pels alumnes. Clar, això ja ho veurem, però són temes que s'haurien de dialogar, perquè a vegades proposem com millores educatives coses que poden ser laborals. Jo no prenc postura, sinó que dic això. I després també el tema de l'economia, cal dir que hi ha un sector molt perjudicat perquè està fent uns esforços immensos, que és l'escola concertada. És a dir, l'escola concertada no està rebent els diners que hauria de rebre i això li està suposant, i clar, si no hi està l'escola concertada, també s'està perdent una pluralitat de joc, una pluralitat educativa. Sí.
Ens ho comentava l'altre dia Carles Armengol, el vicesecretari general.
Això s'hauria d'estar també molt atent. Perquè jo ho he dit alguna vegada, tu vas per les carreteres de Catalunya i veus transports públics de Catalunya, i són empreses privades. I perquè va ensenyar ensenyament concertat, també és un ensenyament públic.
I tant.
Té participació pública.
Accés públic, i tant.
I representa allò que la societat civil, en la línia del que deia Arcadi Oliveres, fa allà on no arriba l'administració, no? Moltes vegades. Una pregunta...
No hi ha temps, ja.
Sí, digui, breument.
No, és que jo em moc més en l'ensenyament universitari, més que en el secundari. I també aquí, ho faig amb referència al número d'alumnes, s'han produït errors absoluts. L'altre dia, si ja també se'n parlarem, s'ha aplicat un pla Bolònia. El pla Bolònia diu que s'ha de fer una avaluació continuada dels alumnes, la qual aparentment és intel·ligent, no fer els examen. I quan a mi em van imposar l'avaluació continuada i em van dir, vaig fer la pregunta, i quants alumnes tinc a l'aula? I em van dir 120. I clar, si tens 100.000 l'avaluació continuada la faràs tu, no la faré jo, perquè això no faria classe tot el dia.
Clar, és difícil,
dir, si tu vols canviar els projectes, has de posar diners.
I parlant de diners, una última pregunta que els faig, ens queda menys d'un minut. Com interpreten el que va dir ahir el ministre d'Economia, Luis de Guindos, avisant que perillen les prestacions socials si l'economia espanyola no inicia la recuperació els propers mesos? Una declaració estratègica o no sé? O...
Sí, no sé què pretenen amb això, si és una mena d'amenaça. El que han de fer és una reestructuració a fons i no amenaçant que s'hauran de retirar els recursos
per les qüestions socials, no?
Que cobrin els 92.000 milions de frau fiscal que el mes passat va dir l'Associació de Gremi d'Inspectors d'Hisenda d'Espanya que existien, i dels quals molts són amics del senyor Luis de Guindos.
Potser és difícil fer això, no? Però no sé.
Si hi ha voluntat política, no segur.
Sempre és més fàcil amenaçar i generar por. Que és manipular el sentiment a través de la por.
Ho deixem aquí. Gràcies, Arcadi Olivera, Josep Maria Noguer, Lluís Serra. Fins la propera. Molt bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia.
Ara els titulars amb la Mercè Raga. Després entrevistarem el conseller de Salut, Boi Ruiz. Parlarem de la situació a la sanitat catalana i també del ressò de la manifestació del dia de la Diada. Més temes amb el conseller Boi Ruiz fins a 9:45. Aquestes i altres propostes, com l'espai de consum, que comencem avui en la temporada 2012-2013, fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Bon dia de nou. Màxima expectació per la visita avui del president català Artur Mas a Madrid, just després de la Diada, i del discurs d'ahir en què reclamava estructures d'estat. A la capital espanyola, el president de la Generalitat participarà avui en un esmorzar amb empresaris i periodistes, molts d'ells de mitjans internacionals. Artur Mas intentarà, doncs, traslladar a Madrid el clam del poble català. Més notícies. La terra Josu Uribechevarria, malalt de càncer, agraeix a Euskal Herria la seva excarceració. Uribechevarria ha difós aquest agraïment al poble basc per internet després de fer-se públic que l'Audiència Nacional ratificava la seva llibertat condicional. I no ens movem de Madrid perquè el Congrés dels Diputats aprovarà avui la creació del Fons de Liquiditat Autonòmica, al qual Catalunya ha demanat 5.023 milions d'euros. A més, també està previst avui que aprovi la creació d'un banc dolent i la limitació en la venda de participacions preferents. I en esports us destaquem avui que Andrés Iniesta estarà entre 10 i 15 dies de baixa per una elongació a la cama dreta. Per la seva banda, Jordi Alba, amb una grip, és dubte pel Getafe-Barça d'aquest cap de setmana. A aquesta hora ens interessem per l'estat del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del Transmet ens informa Rosa Avis. Molt bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Tornem, doncs, fins a 9:45 amb més informació.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 2 minuts de les 9, el comentari de l'actualitat avui va a càrrec del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Monsenyor Sebastià, bon dia, endavant.
Molt bon dia. Davant tots els fets que estan passant i la capacitat d'escoltar tant de clams enmig de la societat, i sobretot pensar en tota la quantitat de jovent que comença el camí de les aules i de l'educació, un pensa que deixar-se educar, escoltar sempre, voler aprendre, ser dòcil per aprendre cada dia coses noves, tot això ens ajuda a créixer interiorment, encara que sigui passant per alguna prova que aparentment ens descol·loca. Però hi ha un fet i és la necessitat de fortalesa interior. Parlar d'esforç personal i de sacrifici avui té mala premsa, però això no vol dir que no sigui vàlid. Tots hem sabut valorar aquella educació que, encara que en segons quins mètodes avui no repetiríem, ens va comunicar els valors de l'austeritat, del sacrifici, del venciment personal, l'encarament amb les proves, i va significar un reforçament de la nostra autoestima i de l'autonomia personal. Hem sabut valorar, certament, l'esperit que movia aquest excessi, perquè ens comunicava la fortalesa d'agafar la vida amb les pròpies mans. I no només quan es tracta d'una persona individual, també el mateix quan es tracta de fer-ho conjuntament amb tot un poble. M'he alegrat molt de conèixer a un jove que estava gojós d'haver superat un d'aquells cops que la vida dona sense esperar-ho. Era important escoltar el que deia i com ho vivia, i la fortalor o la fortalesa interior que sentia. D'una manera molt conscient i valenta, i deixant-se ajudar, ha encarat la situació i se n'ha sortit. No és bo que els joves i els infants se'ls doni tot tan fet. El fruit que es recull és el d'unes voluntats febles, una tristor espiritual que deixa la persona insatisfeta i molt de moments buida, sense aquell equipament necessari que la faci responsable i la capaciti per a ser lliure. Per això, deixar-se educar és deixar-se conduir. En el fons, és deixar-se estimar. Us desitjo a tots que passeu molt bon dia.
Ràdio Estel.
Els científics han d'utilitzar realment la seva recerca i les seves capacitats tècniques per al servei de la humanitat i saber subordinar-les als principis i als valors morals que respecten i realitzen en plenitud la dignitat de l'home. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Hola, sóc la Marina Rossell i vull dir-vos que en la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana us cantaré una cançó. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem!
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts i mig de les 9. La sanitat catalana viu moments, com a mínim, d'incertesa en aquesta situació de crisi econòmica. S'han hagut d'aplicar retallades, ajustos, aquest últim any i mig, tot i que molts dirigents polítics consideraven aquest àmbit lliure de qualsevol reducció pressupostària. Entre les últimes mesures, també molt contestades socialment, destaquen l'euro per recepta de la Generalitat i una fórmula de copagament farmacèutic instaurada ara fa unes setmanes pel govern espanyol, però que també ens afecta. D'aquests temes, del futur de la sanitat, dels pressupostos de l'any vinent i també del ressò de la Diada amb la manifestació independentista de dimarts, parlarem durant els propers minuts amb el conseller de Salut, Boi Ruiz. Senyor Boi Ruiz, conseller de Salut, benvingut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també encantats i molt agraïts que hagi atès la petició de venir en directe al primer cafè de Ràdio Estel i a la nostra casa, que també és casa seva. A més, deixi'm que reveli que m'havia dit que alguna vegada sí, o sovint sí, ens
sí.
Escolta.
Sí, sí, i havia vingut en la meva vida civil bastant habitualment amb algunes tertúlies, amb algunes entrevistes.
Això de vida civil, també civil ser conseller, no?
Bueno, és una vida civil diferent.
Diferent. Sense aquest lligam i aquesta responsabilitat...
A mi, quan el president em va demanar llista, te'n vaig allistar.
Allistar-se, però des de la no militància ni en Convergència ni en Unió. Vostè és un dels quatre consellers independents.
Exactament, sí, sí.
Bé, parlem de la sanitat catalana per començar, després tractarem igualment altres temes. temes, la sanitat viu moments d'incertesa amb retallades en aquest últim any i mig. Quin balanç faria vostè d'aquest any i mig llarg com a conseller?
Sí, nosaltres en aquest any i mig crec que hem sigut molt fidels a allò que vam dir que passaria i allò que vam dir que faríem. Nosaltres vam comprometre com a govern que no es veuria afectada l'atenció als ciutadans des del punt de vista de la seva qualitat, ni dels serveis, ni de les prestacions, i que això estava absolutament protegit i blindat, i per tant vam tenir que prendre unes decisions no agradables que passaven bàsicament per tres grans coses, tres grans blocs de decisió. Un primer bloc de decisió era baixar el cost del que suposaven els nostres professionals. I per tant, demanar-los als professionals fer un esforç molt important que hem d'agrair, estem en deute amb ells, d'acceptar unes reduccions dels seus salaris, treballar més, inclús algunes pèrdues de llocs de treball que ja vam dir que serien de l'entorn de la gent que diem població laboral flotant, aquells que fan substitucions, que tot això ha suposat una pèrdua important. Per tant, aquesta primera bloc de mesures vam aconseguir acords que abastaven 2011 i 2012. Per tant, en aquests moments, en aquest aspecte, tenim el tema resolt, insisteixo, en mesures que a ningú agraden. El segon bloc de mesures era incidir en la despesa farmacèutica. Per tant, incidir, d'una banda, en les mesures de Madrid de baixar preus i, d'altra banda, nosaltres, des d'un punt de vista molt lligat a l'ús racional del medicament, impulsant una taxa dissuasòria que valorarem a final d'aquest any quin efecte ha tingut no solament de recaptació sinó d'utilització d'un tipus de medicaments. Posaré un exemple molt senzill. Tots els medicaments que pren un pacient són de dos tipus. El medicament pautat, aquell que diu, miri, s'ho pren a l'esmorzar, al dinar i al sopar, i aquell que el metge diu, escolti'm, si li passa, si li fa mal, si té aquest símptoma, se'l pren. Què passa? Que aquest segon tipus de medicament normalment no el consumeixes en el període que l'has tingut prescrit. Però quan et vas a la farmàcia, com que està inclòs a la recepta electrònica, el pots retirar i això produeix un element acumulatiu. Ja sap el que va suposar això en termes de 3.000 tones de medicaments eliminades l'any passat. Aquest és el segon bloc d'actuacions. I el tercer bloc d'actuacions vam dir, aquest sí que li demanarem un esforç al ciutadà, és que el ciutadà s'haurà d'esperar una mica més, sempre garantint que no estarà en risc la seva salut per l'efecte de la malaltia que el fa esperar, i en alguns casos s'haurà de desplaçar una miqueta més enllà d'on habitualment era atès. I això van ser les mesures que ens van generar, òbviament, la conflictivitat laboral, que en segon lloc doncs, hem tingut totes les tensions també d'opinió pública sobre l'euro per recepta, després afegim, com deia vostè abans, el copagament farmacèutic per nivell de renta, que creiem que ha de ser així, que la gent ha de pagar els medicaments per nivell de renta, no per si és actiu o passiu, encara que s'ha fet molt malament des del punt de vista tècnic amb la norma que Madrid ha fet. I el tercer bloc ha augmentat la llista d'espera, com vam dir, i això va obligar a reordenar moltes urgències d'atenció primària. I aquestes han sigut les tres coses.
I a partir d'aquí, bé, en tot cas ara parlarem del que pot passar en el futur, però un aclariment sobre el tema del copagament farmacèutic. S'havia dit des del govern català que no s'acumularien els dos copagaments. Com queda tot això en aquests moments?
Sí, a vegades
la gent no ho té clar.
En aquests moments, això està, hi ha el compromís del govern de revisar-lo a 31 de desembre per una raó molt simple, perquè nosaltres vam dir que si s'afegia un copagament de Madrid o de l'Estat que compensés els efectes d'aquest euro en termes del dèficit, nosaltres, evidentment, no aplicaríem dues coses. Què és el que passa? Que les mesures que pren Madrid de copagament, quan les traduïm a números, aquestes no són suficients ni són aquelles xifres que l'Estat dona. Per tant, són molt inferior a el que podríem fer. Per tant, hem de mantenir l'euro fins a final de l'any, on farem un balanç de quin és l'impacte econòmic d'això.
Ens acompanya Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat. De quina manera la reducció pressupostària està afectant tot el sistema de salut en aquests moments? Ja ha parlat vostè, doncs, de les mesures doloroses, com el tancament d'alguns centres d'assistència primària.
Ara anem als resultats.
Això mateix.
Per tant, nosaltres vam rendir comptes dels resultats al Parlament en el seu moment i, des del punt de vista sanitari i assistencial, no solament hem mantingut les xifres de resultats dels dos últims anys, sinó que en alguns casos inclús han millorat. Hem millorat la supervivència a l'infart de miocardi, hem fet més trasplantaments, hem millorat l'atenció a l'ictus. L'únic resultat negatiu reconegut des del primer moment, depenent de les mesures, és que hi ha una llista d'espera superior. Llista d'espera que, per altra banda, no es tradueix en què hagin augmentat les cirurgies d'urgències d'aquells malalts que estan en llista d'espera. Això vol dir que el criteri clínic que estan empleant els nostres professionals perquè la gent estigui en llista d'espera és prou acurat i no empitjora la situació del malalt que obliga que sigui tractat de manera urgent.
Tot i que hi ha hagut queixes de vegades, bueno, fins i tot atribuint deterioraments o morts
estem, a això. Bueno, escolti'm, això després passa el que passa. A propòsit d'un cas, pues, es generalitza, i a més casos que són molt més mediàtics perquè després no tenen traducció, ni ningú recull des del punt de vista de jurídic cal que això té motius d'anar més allà i, per tant, jo crec que els resultats són els mateixos, pràcticament, excepte, insisteixo, a la llista d'espera, que haguessin tingut amb tota normalitat. I vaig més enllà. Nosaltres fa un mes aproximadament, un mes i mig, abans de les vacances d'estiu, vam fer públics els resultats de tots els hospitals de Catalunya, un per un, en noms i cognoms. Però no públics el resultat de 2011, sinó els que havien tingut el 2010 i havien tingut el 2009. I els resultats de 60 indicadors de qualitat i d'eficiència. Tenim tots els nostres hospitals a Catalunya de notable cap amunt i amb la gran majoria d'indicadors o estables, igual que hi eren el 2009, o millors que el 2009. Per tant, això vol dir que hem fet allò que teníem que fer, que l'esforç i el sacrifici no l'ha fet l'assistència ni la qualitat dels serveis, sinó que l'han fet els sous dels professionals, els guanys de la farmacèutica i de la farmàcia i l'esforç d'alguns ciutadans que estan esperant la llista d'espera.
Senyor conseller, en qualsevol cas hem de mirar cap endavant, sempre des de la preocupació per aquelles persones que s'han pogut quedar sense feina o que tenen el seu futur personal incert. Quines línies d'acció política, en qualsevol cas, s'ha de marcar o s'ha marcat ja el Departament de Salut per als propers mesos i particularment per al 2013, amb els pressupostos que s'elaboraran?
Nosaltres, evidentment, els pressupostos, com vostè sap, són una incògnita, però que no són incògnits són les voluntats polítiques del govern. Per tant, nosaltres blindarem l'atenció sanitària, perquè entenem en termes de prioritats que l'atenció sanitària, a més del que suposa de tenir un capital humà sa, o sigui, el que no podem tenir és un capital humà sense feina i a sobre un capital humà que no té un sistema sanitari que el protegeixi. Aquesta és la primera. Per tant,
no més retallades en sanitat.
No més en sanitat, retallades de prestacions no n'hem de tenir. Per tant, una altra cosa és que tinguem que ajustar en alguns casos algunes despeses, que no passaran pels mecanismes d'ajust que hem fet en aquests moments. Però tampoc podem ser optimistes en el sentit de dir no baixarà el pressupost de salut, o que sí que tenim la voluntat clara de que si ha de baixar el pressupost de salut no sigui expenses de l'atenció sanitària ni les necessitats bàsiques de les persones, que és el que, a més, en aquests moments és imprescindible, perquè és un element de cohesió social molt important, el més important. Una societat que té una salut deteriorada és una societat que no progressa. Si els nens estan malalts, no van a l'escola. Si els nens no van a l'escola, els nostres índexs de capital humà i capacitat baixen. Per tant, la gent gran ha d'estar protegida, perquè si no està ben protegida, té malalties que a sobre ens costaran més. D'aquí el nostre pla de crònics com eix de política sanitària. És dir, esperança absoluta en que la voluntat del govern és ferma, en que els serveis sanitaris bàsics, indispensables, i que tenim en aquests moments, tinguin que fer un pas enrere.
I pel que vostè sap, els pressupostos del 2013, quan està previst que es presentin, seran el termini habitual a finals d'aquest any?
Clar, tot això té unes certes correlacions amb les decisions que prengui el govern de l'Estat. Nosaltres tenim diversos problemes a Catalunya des del punt de vista econòmic, com explica molt bé el conseller Mascolell. Nosaltres tenim un problema primer, el més urgent i el més immediat, és el de liquidesa. Si els diners que han d'arribar de Madrid amb els pagaments periòdics que se'ns han de fer, ja no parlo dels diners aquells que no ens pagaran mai, dic els que ens paguen ordinàriament. Arriben una mica menys perquè el govern de l'Estat té problemes i a més arriben més tard perquè té problemes. Nosaltres tenim un problema molt important per arribar a fi de mes a pagar la nostra gent. No perquè tinguem un problema econòmic, sinó perquè els diners que ens han d'arribar no arriben a la quantitat que han d'arribar i arriben una mica més tard a vegades. Per tant, aquest és un primer problema que hem de resoldre, perquè això indirectament grava el pressupost del 2013, perquè quan més tinguem que estirar i més crèdits pont tinguem que demanar, més despesa financera tenim. Pensi vostè que el quart pressupost de la Generalitat és el pressupost de tornar diners a la despesa financera. I, per tant, això no ens permet fer una foto ni temporal ni quantitativa de quin serà el pressupost.
Senyor conseller de Salut, acaba de parlar vostè precisament d'educació, fent referència en to comparatiu al que és els alumnes i la necessitat educativa amb la necessitat sanitària. Precisament hi ha un tema que és una mica pont entre el seu departament i el d'educació, que és el tema de la Carmanyola. Dic que és pont perquè afecta la salut dels nostres infants i adolescents. Ja se sap, ja saben els oients, que es pot portar Carmanyola a les escoles per estalviar els diners del menjador, tot i que tindrà un cost petit. I també hi ha la qüestió de l'horari intensiu en alguns centres de secundària. Uns quants s'han apuntat a aquesta possibilitat. Vostè quina impressió té d'això? I li volíem preguntar si hi haurà algun diàleg amb el Departament de Salut per tractar aquest tema sanitàriament.
Jo primer tinc que dir que el que està fent la consellera Rigau és una feina extraordinària. Per primera vegada posem objectius en l'ensenyament del nostre país de millora dels resultats, de millora de la qualitat, de que els centres sanitaris tinguin indicadors que permetin, i això ho va presentar ella fa pocs dies. El tema de la Carmanyola és un tema que comprendrà molt controvertit des del punt de vista del debat, diguem, de responsabilitats. No confonguem ensenyament amb educació. El departament es diu d'ensenyament, perquè l'educació és algo molt més ample que l'ensenyament. No? I, per tant, jo crec que l'educació de com han de menjar els nostres fills, de com han de comportar-se, una part important de responsabilitat tenen les famílies. Per tant, jo sóc dels que anava amb Carmanyola a l'escola. I, per tant, crec que els hàbits dietètics hem d'incidir tots col·lectivament. I també a través de l'escola explicar als pares i als nens quins són els hàbits dietètics saludables. Però és la societat en general que sap el que està bé i el que no està bé. El que és curiós és que tinguem que, sapiguent el que està bé i el que no està bé, tinguem que traslladar algú que prengui mesures per arreglar-lo. Tots els pares sabem que no està bé posar-li dos trossos de pizza cada dia amb un nen a la Carmanyola, i que tots ho sabem. I que tots sabem que quan hi ha una onada de calor hem d'anar per l'ombra. El que passa és que aquesta desresponsabilització a vegades, de dir, no, escolti'm, però que ho digui un tercer, que això està malament, i jo continuo amb el meu, tots sabem que no és saludable que cada dia un nen vagi amb bulleria industrial. Tots sabem que és dolent que un nen surti de casa sense esmorzar. Tots això ho sabem. Per tant, per què ha de ser l'escola únicament responsable de que això es faci bé?
Les famílies, sobretot, també els poders públics sensibilitzant.
Exacte. Però els poders públics no poden anar més enllà de la sensibilització.
Per tant, en la Carmanyola, una crida faria vostè a les famílies a cuidar l'alimentació equilibrada dels fills.
I ja farem totes les campanyes conjuntes i pedagògiques entre el Departament d'Ensenyament i nosaltres a l'hora d'aconsellar el millor possible quines són quina és la dieta saludable dels nens.
Una altra qüestió, senyor Boi Ruiz, és que en alguns centres de secundària i batxillerat fan horari intensiu. Això vol dir que els nanos entren a 8:45, o no sé si a 8:00 fins i tot en alguns casos, i estan fins a 2:45 amb horari intensiu. Hi ha dos descansos d'esbarjo, però clar, això vol dir que poden estar moltes hores sense menjar, i això tampoc és bo per la salut, i també cal vetllar perquè mengin bé aquell sense bulleria industrial o no abusant de la bulleria industrial.
Això només ens passa a nosaltres i a algun altre país pel tipus d'horaris que tenim. A altres països, que hi ha horari intensiu, això no passa, perquè dins de l'horari intensiu està l'hora de dinar. Nosaltres tenim una hora, diguem, a Mediterrània, un horari mediterrani.
Dinar a les 2 o a les 3, no?
A 2 o a les 3, no? Per tant, home, això tots sabem quina és la funció que ha de fer a l'esmorzar que prenen els nostres fills a meitat de la jornada, si fan jornada intensiva. Per tant, jo crec que això és un factor que pot ser perfectament corregit amb un esmorzar saludable que permeti retardar una miqueta més a l'hora de dinar.
I en tot cas, recomanació, suposo, de no estar sense menjar tot aquell matí,
exacte,
perquè
home,
és molt llarg.
Però si un nen surt de casa poc alimentat, per entendre's, perquè pràcticament si pren un suc ha pres alguna cosa i no pren res fins a l'hora que torna a casa, home, això és una barbaritat, òbviament.
Avui entrevistem en profunditat el conseller de Salut, Boi Ruiz, que ens acompanya en directe des de poc després de les 9 a l'estudi de Ràdio Estel, aquí en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, i avui volem dedicar aquests últims minuts de l'entrevista, senyor conseller, a parlar de la Diada, molt recent encara en la memòria dels catalans i en els mitjans de comunicació, i especialment parlar d'aquella de la manifestació independentista on vostè va participar juntament amb 8 consellers més. Tenim viu aquest ressò de la manifestació, encara que no tingui militància política, vostè va decidir ser-hi present. Per què va decidir anar-hi, senyor conseller?
A veure, jo sóc un conseller independent, però independent no vol dir no compromès.
Vostè té idees, com tothom.
No, compromès amb unes determinades idees, compromès amb una política d'un govern. Jo formo part d'un govern que aposta perquè comencem un camí per tenir estructures de govern pròpies d'un país que tingui més llibertat i, per tant, per coherència en que estic en un govern i defenso amb aquest govern una posició determinada, jo vaig ser-hi a la manifestació. Jo vaig ser-hi a la manifestació perquè crec que hem de, d'alguna manera, resoldre aquest problema etern que tenim a Espanya, que jo crec que no tant hem d'interpretar la situació que viu Catalunya com un problema de Catalunya, sinó com un fracàs d'un concepte d'Espanya que crec que alguns, a l'altra banda de l'Ebre, haurien de començar a superar, perquè és conseqüència del fracàs d'un disseny d'estat determinat que es planteja el problema de Catalunya, no al revés. No és Catalunya que li genera un problema a Espanya, sinó és Espanya que genera, amb la seva visió d'un estat, diem encara molt arrelat, en el 1492, pues encara pensa que aquest és el futur. I, per tant, el problema no és Catalunya, si això crec, sinó que el problema és que Espanya no ha resolt el seu model d'estat.
I creu vostè personalment que amb la manifestació i el missatge de la marxa de dimecres Catalunya pot anar i ha d'anar cap a la independència total o es poden buscar altres mecanismes de continuar formant part d'Espanya?
Jo crec que no hi ha pitjor sort que el que no vol sentir. I, per tant, jo crec que Catalunya té un punt d'inflexió amb la seva política de relació amb Espanya des de fa dos dies, i aquest punt d'inflexió ha de ser raonablement ben entès per l'estat espanyol. I, per tant, el recorregut, la velocitat, tot serà complicat i difícil, o no serà fàcil, com diu el president de la Generalitat, però tot dependrà de les voluntats de les parts. La voluntat de Catalunya està expressada clarament. Nosaltres volem arribar al màxim...
Més poder polític.
Més poder polític, més poder econòmic, fins al límit o fins al nivell que sigui necessari per poder decidir nosaltres mateixos sobre tot allò que ens afecta.
I quines conseqüències pot tenir l'èxit d'aquesta manifestació en la vida social i política d'aquí, de Catalunya, on també hi ha molta gent que no és independentista? Cal ser prudents? És viable el procés d'independència, creu vostè, a curt termini o a mig termini?
Jo crec que això és un anhel desitjat per moltíssima gent a Catalunya, i això ho veiem a les enquestes, per tant, és una realitat. Aquesta realitat ha de tenir la seva canalització, perquè el pitjor que podria passar-nos és que aquest anhel o aquest desig tingués barreres infranquejables, per tant, tot és necessari per mobilitzar-lo a la societat. Jo crec que es va demostrar, a més, a Catalunya que la societat civil és capaç de mobilitzar-se en funció d'un desig col·lectiu, i els que tenim ara la responsabilitat, per una banda som els que estem al govern i per l'altra banda són tots aquells que estan a l'àmbit dels partits polítics per donar les respostes més adients i més adequades a aquest anhel.
I pensa vostè que també la sanitat catalana aniria millor en una Catalunya independent?
Evidentment. Independent no ho sé, però li puc assegurar que...
Amb més poder
amb un
polític.
Pacte fiscal li puc assegurar que sí.
Avui parlem amb Boi Ruiz, que va rebre a finals de l'any 2010 l'encàrrec de dirigir el Departament de Salut de la Generalitat. Boi Ruiz va néixer a Barcelona l'any 1954, és doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i diplomat en Gestió Hospitalària per l'Escola d'Alta Direcció i Administració de Barcelona. Conseller, com dèiem, des de desembre de 2010, ha estat, abans de ser conseller, entre altres responsabilitats, implicat en la Unió Catalana d'Hospitals, Associació Empresarial d'Entitats Sanitàries, com a director general fins a l'any 2008 i com a president fins al 2010. Una pregunta així una mica personal. Quan vostè va rebre la proposta de nomenament per ser conseller, va pensar que el desenvolupament de la legislatura seria així, amb la realitat actual?
Home, jo la...
En sanitària i en altres àmbits.
En sanitària era bastant coneixedor de la situació. Porto molts anys al sector sanitari i sé en quina situació estava el sector sanitari. Vaig patir en el sector sanitari el primer ajust, que oblidem, no solament fet ajustos al govern actual, sinó que els ajustos van començar en el segon semestre de l'any 2010, amb una important reducció dels concerts i una reducció dels salaris dels professionals. Per tant, era terreny conegut i sé les dificultats que podia haver-hi i sé que, a més, la sanitat té un avantatge respecte a altres polítiques, que els resultats són bastant... Tots són mesurables i molt a curt termini. En un any pots veure què passa en determinades actuacions. Per tant, era un terreny conegut. L'altre sí que per mi ha sigut molta més sorpresa. Tal com ha estat evolucionant les coses, la relació amb l'Estat, aquest esclat de fa dos dies, per mi tot això sí que ha estat molt més novedós.
Vostè no té una tradició política en la seva vida, vaja, una trajectòria...
No. He estat sempre molt a prop de la política, perquè, al fons, quan tu ets un agent social, com jo era en un moment determinat, en un àmbit associatiu patronal, doncs, òbviament estava molt a prop de la política, però no havia viscut mai la política en aquest sentit.
Li volem proposar d'acabar, senyor Boi Ruiz, donant un missatge als catalans preocupats per la situació de la sanitat, sobretot gent gran, que evidentment pensa que una sanitat de qualitat garantirà una atenció sanitària en els últims moments de la seva vida, i no només en aquest moment de la vida, sinó també els joves, els adults, les famílies.
Bé, jo crec que els resultats són el que han de generar confiança als ciutadans. Els ciutadans saben perfectament que quan requereixen ser atesos, són atesos, que han estat ben atesos, que evidentment amb un sistema tan gran i de serveis que presten persona a persona, sempre hi haurà alguns problemes, però que tothom pot estar tranquil que tindrà l'atenció sanitària que necessita.
Senyor conseller de Salut, Boi Ruiz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Molts ànims, molta sort, bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies i molts ànims a Ràdio Estel, també.
Encantats de recollir aquesta paraula d'encoratjament. Adéu-siau, senyor Ruiz.
Moltes gràcies.
Som 9:45, última hora informativa amb la Mercè Raga i després parlem de consum.
Bon dia de nou. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Comencem. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha destacat fa uns moments a la segona hora del programa El Primer Cafè d'aquesta casa que el govern català ha hagut de prendre decisions no agradables, però alhora necessàries. Pel que fa a la Diada, el conseller de Salut s'ha mostrat partidari a seguir un camí amb estructures d'estat, com assenyalava ahir Artur Mas. I en aquesta línia, màxima expectació per la visita avui del president Mas a Madrid, just després de la Diada i del discurs d'ahir en què reclamava estructures d'estat. A la capital espanyola, el president de la Generalitat està participant aquesta mateixa hora en un esmorzar amb empresaris i periodistes, molts de mitjans internacionals. Artur Mas intentarà, doncs, traslladar a Madrid el clam del poble català. I no ens movem de Madrid perquè el Congrés dels Diputats aprovarà avui la creació del Fons de Liquiditat Autonòmica, al qual Catalunya ha demanat 5.023 milions d'euros. A més, també està previst que aprovi la creació d'un banc dolent i la limitació en la venda de participacions preferents. I en esports, us destaquem aquesta hora que Andrés Iniesta estarà entre 10 i 15 dies de baixa per una elongació a la cama dreta. Per la seva banda, Jordi Alba, amb una grip, és dubte pel Getafe-Barça d'aquest cap de setmana. Nosaltres ho deixem aquí, que tingueu molt bon dia.
Ràdio Estel. Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els diumenges a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa de Ràdio Estel on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquest estiu, Escolta'm, el talent català a primera línia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Comencem temporada per a l'espai plusvàlua del primer cafè, que tenim la possibilitat d'oferir-vos cada dijous a aquesta hora gràcies a la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Ens acompanya la Carla Gràcia, que és la directora del programa Plusvàlua d'aquí de Ràdio Estel. Carla, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi, i benvinguda després de les vacances.
Això mateix, després del parèntesi de l'estiu, reprenem la temporada amb aquesta cita que en aquesta temporada serà 9:45, Ho dic perquè els oients en prenguin nota, a 9:15 i fins una mica abans de les 10, aquí a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Avui parlarem de la tornada a l'escola, la inscripció en cursos, l'augment de l'IVA. Bé, podríem dir que si el pressupost és ajustat per comprar material escolar, en el cas dels pares per als seus fills, doncs avui podem plantejar què hem de tenir en compte per no superar aquest pressupost, si hi ha un article que no ens acaba de convèncer i volem tornar-lo, si el comerciant està obligat a acceptar aquest canvi, o també si els pares volen apuntar la seva filla o el seu fill a una activitat extraescolar, quines recomanacions cal tenir en compte i ens pot donar l'Agència Catalana del Consum. Per resoldre aquests i molts altres dubtes que tenim ara al setembre amb l'inici del curs, tenim amb nosaltres Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies per tornar-nos a retrobar, perquè doncs ja trobava a faltar, vull dir, aquesta tertúlia que fem una mica i el poder, doncs, contrastar amb els oients les inquietuds i les problemàtiques del dia a dia.
I donar aquest servei als oients, que és un servei impagable. Nosaltres desitgem que els nostres oients rebin les recomanacions i les puguin fer seves i puguin ser útils a la seva vida. Carla.
Senyor Conesa, aquest mes de setembre, com tots els mesos de setembre i inclús de gener, sempre ens fem grans propòsits. Començarem idiomes, ens apuntarem al gimnàs. Tenim molts dubtes de cara a la tornada a l'escola, de cara a les activitats extraescolars dels nostres fills, a les nostres pròpies. Què se'ns pot dir des de l'Agència Catalana de Consum? Què hem de tenir en compte?
Bé, crec que en aquests moments la tornada a l'escola és un pas que molt probablement, jo diria que segur que totes les famílies ja han resolt en temps. Les recomanacions per això són les mateixes que hem donat sempre i que ho anem donant. La gent s'ha provisionat i principalment potser més antelació que altres cursos perquè hi havia una pujada de l'IVA a les portes. Per tant, estic segur i ben segur que han fet unes bones compres i tots els nanos estan ben avillats amb els productes que necessiten per anar a l'escola. Però també hi ha la part doncs, dels cursos extraescolars. Pensem que la recomanació és una, consumir amb responsabilitat, fer les coses amb responsabilitat. I responsabilitat què vol dir? Vol dir, doncs, un consum informat i amb criteri. Pensem que si nosaltres, abans de fer qualsevol compra o de contractar qualsevol servei, primer que hem de fer, informar-nos, triar, comparar, després d'això, complir. I complir no vol dir només pagar, que sí, lògicament, sinó vol dir guardar les factures, veure els contractes, veure les instruccions d'ús, veure el manteniment, totes aquestes coses. I, si tenim algun problema, reclamem. Vull dir, si seguim aquestes regles, ens servirà per la tornada a l'escola i per tot el que fem.
Per tant, senyor Conesa, quins consells hem de tenir en compte per evitar les compres ràpides que sovint desestabilitzen l'economia familiar?
Bé, un d'aquests criteris, precisament, és el criteri socioeconòmic, el de la sostenibilitat socioeconòmica. Fem-nos una llista, mirem doncs, de fer un pressupost previ i ajustem-lo, buscant i triant, tal com deien, i comparant els diferents preus i opcions que tenim. I doncs, tots sabem que cada vegada més s'utilitza el diner de plàstic. Doncs siguem curosos perquè no estirem massa aquesta targeta de crèdit que després tinguem dificultats. Preguntem si es pot canviar els productes que comprem. Pensem que un establiment, un botiguer, no té cap obligació de canviar qualsevol producte que compleixi amb tots els paràmetres de qualitat i de servei i tot. Vull dir que no ho pot fer-ho. Per tant, preguntem-ho abans per si hi ha algun problema. Perquè, per exemple, pot ser que hàgim comprat un producte doncs, pels nostres fills i la talla llavors no s'ajusti. Preguntem-ho abans. Perquè si no està anunciat, no tenen cap obligació. Si ho preguntem i ens diuen, doncs que ho canviaran, amb quines condicions, si serà, doncs, tornar els diners, canviar la peça, un vale, el plaç que tenim, totes aquestes coses. Estiguem segurs de tot això. I, lògicament, com deia abans, llegim instruccions, característiques, contractes, tot abans de prendre una decisió.
Un tema important que sempre ens recorda és conservar la factura. Per què és tan important conservar la factura?
És tan important conservar la factura o el tiquet de compra perquè és, diguem-ne, el nostre contracte entre el que ens ha venut una cosa i nosaltres que hem comprat. Automàticament allò ens serveix. Per què? Perquè si hi ha algun problema podem demostrar que hem comprat i és el nostre document de garantia. Per tant, conservem-ho. És l'única possibilitat que tenim en un cas d'un problema de poder reclamar.
Des de l'Agència Catalana del Consum ens recomaneu compres i contractacions segures, solidàries i també respectuoses amb el medi ambient. En aquesta línia, l'Agència Catalana recomana afavorir el consum de proximitat?
El consum de proximitat és bàsic. El consum de proximitat és un altre tema molt important del que dèiem dels criteris. Hem parlat de criteris doncs, de sostenibilitat socioeconòmica, però també hi ha els de mediambiental, criteris doncs, energètics, criteris sociolaborals. I tot això, què comporta? Si nosaltres comprem en l'entorn més proper, és com si tirem doncs, en un llac una pedra, que fa aquelles, aquells aros que
aquelles
estan...
Aquelles zones.
Sí. Comprem el més proper dintre del primer aro. Tenim, en primer lloc, que estem afavorint en l'entorn proper. Tota aquella riquesa que creem, la creem en el nostre propi entorn. I, a més, estem afavorint el medi ambient, perquè vol dir que allò es fabrica allà, per tant, no té ni costos addicionals de transport, però també no té un altre aspecte important, que és tota la quantitat de pol·lució que aquest transport significa dintre del propi, doncs, de l'atmosfera del medi ambient.
És a dir, a ser possible, consum de casa.
Consum el més proper, quilòmetre zero.
Vull dir,
proximitat amb tots els aspectes. Mirem, principalment, doncs, aquells productes de domicili, aquells fabricats a Catalunya, que són els més propers. Moltes vegades, quan agafem aquells productes i ens diuen fabricat, doncs, per exemple, a Xina. Per venir de Xina hi ha molta energia que es consumeix. Si aquell mateix producte el tenim fabricat a costat de casa, no anem a un producte doncs, tan llunyà. Mirem, per tant, la procedència. Mirem que tot aquest doncs, consum que fem, deixar el benefici i la riquesa que dona el més a prop possible de casa nostra.
Això és Plusvàlua del Primer Cafè, l'espai de consum que us acompanya, amics oients, tots els dijous, aquesta temporada que comencem avui entre 9:45 i 10:00 en l'última estona del Primer Cafè de Ràdio Estel. I en aquest espai, cada dijous, tindreu les línies obertes. Podeu trucar-nos per telèfon per participar en l'espai. Podeu fer-ho ja des d'ara, si voleu, per preguntar-nos qualsevol cosa sobre el tema que ens ocupa avui, la tornada a l'escola i les despeses i el consum que això comporta. Truqueu-nos al 93 409 27 70 93 409 2772.
El mes de setembre-octubre, com dèiem, sempre ens plantegem començar algun curs d'idiomes, de dansa, d'informàtica, de cuina, de ioga. Què hem de tenir en compte a l'hora d'apuntar-nos a qualsevol d'aquestes activitats?
Bé, aquestes activitats, doncs, lògicament, aquestes que comencem i que moltes vegades les comencem amb molta il·lusió, però que a mesura que va avançant el curs, a vegades, vull dir, es van desinflant. I algunes d'elles acaben que fan. Per tant, tinguem en compte moltes coses. En primer lloc, és molt important el que anem a fer. El preu total en viva que ens costarà. Això ens ajuda a fer un ajust en el propi pressupost familiar. A partir d'aquí, les condicions contractuals, perquè el que fem en el moment en què nosaltres contractem aquest servei és un contracte que hem de tenir saber exactament com és i quines són les clàusules, el clausulat que té. I un aspecte important que dèiem abans, es desinfla el procediment per donar-nos de baixa. Per què? Perquè hem de tenir en compte que les condicions econòmiques pot ser doncs, que siguin per tot un any, que estiguem doncs, obligats a mantenir la permanència durant tot aquest any, que si ens encansem no ho puguem deixar-ho i això doncs, ens costarà diners. Totes aquestes coses és important saber-les. I a la vegada un altre tema també important, si hi ha serrells, o sigui, el que poden ser serveis opcionals. Serveis opcionals que, per tant, no estaran en el preu primer que nosaltres hem contractat. Per tant, això ens hem d'informar i saber-ho. Tenir tota aquesta informació per poder gaudir doncs, d'aquests cursos d'una forma plena. I, lògicament, demanar la còpia del contracte, les condicions d'aquests cursos que fem, la factura, i si nosaltres això ho hem vist a través de la pròpia publicitat que es fa, recollim-ho. La publicitat és vinculant i, per tant, s'ha d'exigir el seu compliment. Jo crec que tota aquesta informació, si la guardem, lògicament podrem tenir doncs, i disfrutar d'uns cursos efectius i a la vegada, si tenim algun problema, doncs tindrem la documentació per poder reclamar.
Potser avui, senyor Conesa, és obligat preguntar-li què passa amb la transició de l'IVA abans de l'1 de setembre i ara, per exemple, quan compres una cosa abans de l'1 de setembre i la retornes després, o si de vegades en algun establiment tenen el preu posat amb l'IVA antic, que és el que estan obligats a respectar en principi els establiments, i després no el tenen així electrònicament.
Bé, Això són diverses preguntes, però contestaré aquesta, començarem per aquesta última.
Sí.
El preu que tenen posat. Pensem que els preus exposats han de ser preu total amb impostos IVA inclòs. Per tant, què passa? Que si el preu està exposat, nosaltres, si en allà tenen l'IVA aplicat anterior o el nou, per nosaltres no
és responsabilitat amb el preu de l'establiment.
Estan obligats a donar-nos el producte d'aquell preu.
Això el preu total.
Passa de vegades en supermercats, també, ho sabem. Quan el pugen preus.
El preu és el preu total, el que hi ha. Ara, amb el qual el que dèiem, si hi ha un aspecte amb quin IVA s'ha de pagar. Pensem que l'impost, l'IVA, es paga doncs per la meritació de la factura. O sigui, en el moment en què es factura, es paga el preu que regeix. I posarem alguns exemples. Si nosaltres paguem un servei, que principalment això afecta molt en els serveis bàsics, tots els subministres doncs, continuats que rebem a casa, telefonia, serveis d'electricitat o gas i tal. Si nosaltres, per exemple, se'ns cobra, diem, bimensualment, i resulta, o mensualment, i resulta que la factura va del 15 d'agost al 15 de setembre, nosaltres, en el moment en què es merita la factura, que és el 15 de setembre, que és quan la paguem, aquesta factura vindrà amb el 21%, encara que hi hagi, doncs, consums que siguin del mes d'agost.
Per tant, la data de la factura és la que regeix.
La factura, que és quan es fa el pagament. Pensem que en cap moment es poden variar les dates de pagament de les factures quan és el que s'ha ja contractat i el que es té doncs, habitualment. Però per l'altre cantó hi ha un aspecte important. Si nosaltres, per exemple, doncs hi ha una sèrie de serveis i suposem-se que nosaltres a finals d'agost paguem per avançat doncs, aspectes ja d'abonaments del mes de setembre, encara que el servei es produeixi al setembre, si nosaltres la factura és encara en agost, pagarem el 18%.
Per tant, l'important és que sigui la factura, però si hem pagat a l'agost, tenim dret que la factura sigui de l'agost.
No, fins al 31 d'agost la factura és amb l'IVA anterior.
Sí, això està clar.
A partir de que paguem ja l'1 de setembre, que sigui 1 de setembre, llavors...
Però encara que uns pares comprin uns llibres i els retirin al setembre, si s'ha pagat a l'agost...
Aquest és un altre aspecte que és important. Els llibres o un cotxe. Per exemple, el mes d'agost vols comprar un cotxe i, per tant, fas un cotxe que valgui, per exemple, 20.000 euros. I, dintre del mes d'agost, en pagues 10.000. Aquests 10.000 pagaran l'IVA antic. Els altres els pots pagar, a la millor, en 4 mesos, o en 2 mesos, 5.000 euros cada mes. Aquests, que ja pagaràs a setembre i octubre, aquests hi han amb l'IVA nou.
Bé, doncs una qüestió important, la de l'IVA, que avui no podíem passar per alt en l'espai de consum, tot i que estem parlant sobretot de la tornada a l'escola i les despeses en l'educació dels fills, però també en altres àmbits ens podem veure afectats per la qüestió de l'augment de l'IVA. Què cal saber, senyor Conesa, si lliurem una quantitat a compte, per exemple, com a reserva de plaça o com a matrícula, i després què passa si fem pagaments per avançat, com pagar el curs sencer, perquè ens resulta més bé de preu? Què hem de saber de tot això?
Si nosaltres fem una quantitat a compte, bé, tot el que hem de saber és exactament en quines condicions, com és, quin és el preu total, i com aplicarem la transacció. Però pensem sempre que si nosaltres avancem una quantitat i, per tant, fem un pagament a compte, automàticament, que abans ens ho han d'anunciar, perquè el que no ens podem trobar és que ens digui no, això, escolti, ho han de pagar així. No, abans nosaltres tenim tota la informació de que aquell servei o aquell producte hi haurà un pagament per avançat. Llavors nosaltres decidim, estem d'acord, per tant, endavant. I llavors ens han de garantir aquest pagament. Si nosaltres paguem, per exemple, doncs, un curs per endavant, nosaltres hem de tenir una garantia de que aquells diners, si ja passa alguna cosa, ens s'han retornat. Pensem que el Codi de Consum de Catalunya exigeix que tots aquells pagaments per avançat que es facin, que siguin superiors a 100 euros, o que el 25, o sigui, superiors al 25% del valor total i superior a 100 euros, automàticament l'empresa que dona aquest servei o que ens portarà el dia que sigui aquest producte, té de tenir una garantia que asseguri que en cas de no complir-se el servei o de no entregar-nos el producte, els diners estan garantits i ens els tornaran.
Senyor Conesa, i si en el cas contrari, en el cas que paguem fraccionadament, amb interessos, fins i tot, què hem de tenir en compte?
Si paguem amb interessos, hem de tenir en compte que la informació del preu ha de ser el preu total, però hem de tenir detallat exactament quina és la part que correspon en el servei o en el producte i la part que són els interessos. I a la vegada hem de tenir una especificació clara de quines són les quotes, el que pagarem cada mes i el que això suma en total per poder diferenciar el que hem pagat com a cost del producte del servei i el que hem pagat per els interessos.
En aquesta època de l'any, senyor director de l'Agència Catalana del Consum, rebem moltes ofertes per començar una col·lecció, per exemple, una enciclopèdia per fascicles, DVDs, cromos... Si ens engresquem a fer-la, quins aspectes cal valorar abans de començar-la?
Lògicament estem en un moment en què, com dèiem abans, els cursos. I els cursos ens fan molta il·lusió. Les ofertes aquestes comencen a sortir, que si una enciclopèdia, que si una col·lecció doncs, de miniatures, que si una col·lecció de cromos, fan molta il·lusió. Però, primer de tot, valorem si verdaderament allò ens interessa. No comprem pura i simplement per la publicitat que puguem veure en un diari o que ens facin per una televisió. Valorem si és del nostre interès aquella col·lecció. Si és del nostre interès, informem-nos del número de fascicles que compta o el número d'entregues que compta, quins són els preus, cuidado amb el preu d'oferta, perquè pot ser que el preu de llançament sigui un i després doncs, el de continuïtat sigui un de més alt. Per tant, busquem tota aquesta informació. Quan tinguem aquesta informació, sumem i sabrem el que ens costarà aquesta col·lecció. I si aquesta col·lecció veiem que ens interessa, doncs però si no, siguem conscients que no són a la millor els 2 euros del primer dia. Després poden ser 2 o poden ser 5 perquè allò és l'oferta de llançament. I si dura...
I això doncs, ho pot fer el venedor, això, no?
Pot fer-ho. Informant ho pot fer-ho.
Sempre que s'informi.
Sempre que s'informi, però pot fer-ho. Per tant, nosaltres hem d'estar amatents amb tot això. Però, clar, això si és cada setmana pot durar un any. I un any són ja molts diners. Per tant, assegurem-se. I una cosa important, mirem sempre la referència. Qui és el que fa la col·lecció, el responsable, el fabricant, el distribuïdor? Perquè si tenim algun problema, sapiguem a on t'ha de reclamar. Pensem que de totes les compres que fem als establiments i tots aquells que ofereixen serveis tenen l'obligació de tenir fulls de reclamació o denúncia. I, per tant, nosaltres podem en tot moment fer la reclamació. Per això hem dit que hem de tenir la documentació oportuna, els tiquets de compra, el contracte, les factures, el que sigui, fer la reclamació. Fem la reclamació en aquell que ha presentat el servei on s'ha vengut el producte i si en un mes no ens ha contestat, aleshores dirigim-nos a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina d'informació municipal al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor o a la pròpia Agència Catalana de Consum.
Com diem sempre, 3w.consum.cat.
Entrada
3w.consum.cat. Sí,
3w.consum.cat. En aquesta web podeu trobar, amics oients, més informació orientativa sobre el consum en aquest moment important de l'inici del curs i també durant tot l'any. Ens ha acompanyat el director de l'Agència Catalana del Consum, que és l'entitat que patrocina aquest espai, Plusvàlua del Primer Cafè, un programa que té doncs, el seu germà gran al vespre i que comença la setmana vinent, no, Carla?
Exacte, fins dijous vinent, dijous dia 20, no començarem. Començarem també parlant de l'inici del curs d'ensenyament i de l'impacte que l'ensenyament té o repercuteix en l'economia.
Nosaltres hem començat a escalfar motors.
Sí, exacte. Avui, exacte, hem escalfat motors, però en aquest cas per la setmana vinent. Habitualment els dijous, quan des del Primer Cafè fem el Plusvàlua, hi haurà programa el mateix vespre, per tant, tu, Carla, ens podràs avançar.
Sí, però a través del Facebook del programa o del blog del programa, plusvàlua.cat, tots els nostres oients poden estar informats sobre tot el que anem treballant de cara al dijous vinent.
I serà els dijous a les 8 del vespre, com
l'any passat. De 8 a 9 del vespre, com l'any passat, exacte.
Molt bé, avui hem tingut el conseller de Salut, Boi Ruiz, ara fa uns minuts, un conseller que ja havies tingut tu l'any passat.
Exacte.
I que havia vingut aquí, segons ens ha dit, des d'abans de ser conseller. Tant sí. Ja ens coneixia a casa nostra. Doncs no sé si vol afegir alguna última cosa, algun consell per acabar, senyor Conesa.
Els consells, Tomés, per mi és un important. Canviem el vull pel necessito. Si fem aquest canvi de xip, segur que tindrem un consum responsable, informat i amb criteris de sostenibilitat.
Doncs vull i necessito, exacte. Les necessitats són molt importants. De vegades també comprem per caprici, no? De vegades...
Per això. Siguem conscients que en aquests moments hem de fer el necessito i no el vull.
Senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Fins la setmana vinent, si Déu vol. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
I a tu, Carla, gràcies. Fins la setmana
vinent. Gràcies,
Ignasi.
Que vagi
bé la feina d'inici de la temporada.
Moltes gràcies.
Hola, sóc la Marina Rossell i vull dir-vos que en la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana us cantaré una cançó. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem!
Acabeu de sentir, Marina Rossell serà en el sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, sopar benèfic que us tornem a oferir, és el dia 4 d'octubre, dijous, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, a l'Avinguda de la Diagonal. Allà us esperem, a tots els qui vulgueu venir i pugueu, quants més siguem, millor. Gràcies per avançar, tindrem personalitats que ja ens han confirmat la seva presència, col·laboradors nostres, autoritats civils i eclesiàstiques. Evidentment, estarem presidits pel cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe de Barcelona i president de la Fundació d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El 4 d'octubre, 8:45, apunteu-vos la cita i apunteu-vos aquest telèfon per trucar i confirmar-nos la vostra presència, el 93-409-2770, 93-409-2770. És una aportació de 45 euros per aquest sopar que segur que seran molt ben invertits per nosaltres i per vosaltres. Entre tots parlarem de moltes coses i ens ho passarem molt bé en aquest sopar amb el lema I creus, vine. Sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el 4 d'octubre. També us recordem que Ràdio Estel té aquesta setmana una promoció en marxa. Regalem 10 entrades dobles per a l'espectacle Memòries d'un cavallo andaluz al Teatre Romea de Barcelona. Els interessats, l'únic que heu de fer és reservar la vostra plaça per al sorteig entrant a la pàgina web www.radioestel.cat. El sorteig el farem demà en directe aquí en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel i sereu avisats via e-mail. 10 entrades dobles amb un pagament de 5 euros en concepte de despeses d'expedició per a l'obra, per a l'espectacle Memòries d'un cavallo andaluz al Teatre Romea de Barcelona. La representació serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Avui hem parlat en diversos moments del programa de salut, amb la presència del conseller Boi Ruiz, i també d'educació, tenint present a la tertúlia i en altres moments del Primer Cafè la qüestió de l'inici de curs, un repte per a les famílies i també per a la societat en general. Esperem que entre tots fem una feina positiva, constructiva i que garanteixi una recuperació social i econòmica els propers mesos. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, la Mercè Raga i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Fins demà a les 8.
Ràdio Estel.